Ràdio Estel.
Com us dèiem, cop d'estat a Egipte. L'exèrcit ha apartat del poder el president islamista Mohamed Morsi després de dies de manifestacions al carrer i un cop ha expirat un ultimàtum que s'havia donat de 48 hores i els militars i els líders de l'oposició, les institucions religioses i els col·lectius de joves han pactat finalment un full de ruta per treure Egipte de la crisi i han anunciat la situació nova en un discurs televisat.
S'ha suspès, volíem dir, temporalment la Constitució i es nomenarà un govern interí tecnòcrata. El dirigirà el cap del Tribunal Constitucional, Adli Mansour, que serà nomenat avui mateix i jurarà el càrrec com a president interí. L'objectiu és fer una transició que inclogui eleccions presidencials i parlamentàries i també la redacció d'una nova Carta Magna. L'anunci ha desfermat l'alegria a la plaça Tahrir, on s'havien tornat a concentrar milers de persones de tota la d'edats, com ja va passar al gener i al febrer de l'any 2011, quan, recordem, va caure el règim de Hosni Mubarak. S'hi han sentit cants patriòtics, s'han llançat també focs artificials i alguns apuntaven amb raig làser els helicòpters que sobrevolaven la plaça, punt neuràlgic d'unes protestes que han deixat una quarantena de morts. Ahir mateix, quatre persones van morir en enfrontaments entre seguidors de Mursi i també soldats de la ciutat de Marsa Matruh.
El full de ruta per l'etapa posterior a la presidència de Morsi va ser acordat en una reunió a múltiples bandes, concretament amb el xec de la institució islàmica de l'Azhar, Ahmed Al-Tayeb, el papa copte Teodor II, el representant de l'oposició Mohamed Al-Baradei i joves del moviment Tamarrut, a més dels militars. Va ser el cap de les forces armades, el mariscal Abdel Fattah al-Sisi, qui va anunciar el pla envoltat dels altres representants. Va justificar el cop dient que Morsi no havia respost en aquests mesos a les demandes del poble i que per això el mateix exèrcit s'encarregava d'obrir consultes amb les forces del país. Al-Baradei, Premi Nobel de la Pau i cap de l'oposició Front 30 de juny, assegurava que el full de ruta és un pas cap a la reconciliació nacional que corregeix la revolució del 25 de gener de 2011 que, com dèiem, va derrocar Hosni Mubarak. I amb aquest panorama, després de l'anunci dels militars, Mohamed Morsi va denunciar ahir mateix des del Twitter el cop d'estat complet, segons les seves paraules, i va assegurar que continua sent president. També demanava en aquesta línia a les forces armades que evitin un bany de sang.
Abans que s'emetés el comunicat, ja havia afirmat des de la seva pàgina a Facebook que no acceptaria renunciar de forma humiliant a la seva pàtria, legitimitat i religió. Mentrestant, continua la confusió sobre la situació del president derrocat. Des d'un lloc secret, possiblement una mesquita del Caire, Mohamed Morsi ha gravat un missatge en què afirma que continua sent el president legítim d'Egipte. Per difondre el missatge ha fet servir les xarxes socials.
Resumim ara notícies de casa nostra. La presència d'estelades a les façanes d'algunes escoles públiques va provocar ahir que el PP i Ciutadans critiquessin la situació en la sessió de control al Parlament. Els màxims responsables dels populars catalans, Alicia Sánchez Camacho, i de Ciutadans, Albert Rivera, mostraven documents i fotografies amb aquestes banderes a les escoles.
De la seva banda, la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, no va respondre a les preguntes sobre aquesta qüestió que li van formular les dues formacions. Des de Ciutadans, el seu president, Albert Rivera, ha manifestat que l'executiu fomenta la divisió i l'odi entre els catalans. El president de la Generalitat, Artur Mas, de la seva banda, va replicar Rivera defensant que només s'està intentant que Catalunya decideixi.
Senyalant aquells que discrepem, senyor Mas, és el que vostès fan, simposis d'Espanya contra Catalunya, mentint deliberadament. Senyor Mas, jo l'acuso a vostè de tot el que pugui passar a Catalunya en un futur.
Jo li demano que rectifiqui aquestes expressions, perquè aquí no s'està fent cap pedagogia de l'odi, senyor Rivera. S'està demanant que el poble de Catalunya pugui decidir el seu futur.
Durant la seva intervenció, la presidenta del Partit Popular Català, Alicia Sánchez Camacho, ha dit que la seva formació no permetrà, Artur Mas, que s'utilitzin els símbols, la llengua i l'himne, que són patrimoni de tots per la causa independentista i separatista, i també va acusar el president de dividir els catalans.
Artur Mas, precisament ahir al Parlament de Catalunya, també en un altre front de debat, va intentar tranquil·litzar els seus socis de govern i també la CUP sobre el ritme del procés cap a la consulta i, més concretament, sobre el moment en què enviarà la carta formal a Mariano Rajoy amb la petició de fer aquesta consulta sobre el futur de Catalunya.
Durant la sessió de control al govern de la Generalitat al Parlament, el president va avançar que inclourà dos documents annexos a la carta que enviarà el president del govern espanyol per demanar-li per escrit que autoritzi la celebració d'una consulta d'autodeterminació. Preguntat per aquestes dues formacions, Mas va dir que enviarà la carta aquest mes de juliol i que també inclourà l'informe sobre la consulta sobiranista que faci el Consell de Transició, l'òrgan, recordem, assessor que va crear el govern format per experts de diferents àmbits i també les primeres conclusions i apreciacions del Pacte Nacional pel Dret a Decidir que engloba el govern, partits, entitats socioeconòmiques i associacions civils.
L'impost de transmissions patrimonials que grava la compra d'habitatges de segona mà pujarà del 8 al 10% a partir de l'agost. El Parlament va aprovar ahir per àmplia majoria el projecte de llei del govern pel procediment de màxima urgència. Aquesta pujada forma part de l'acord de governabilitat entre Convergència i Esquerra i tota la cambra hi va votar a favor, excepte el PP, que ho va fer en contra, i Ciutadans, que es va abstenir.
El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, va argumentar que a Ciu no li agrada pujar impostos, però que no li queda més remei. El diputat popular, Pere Calbó, de la seva banda, va retreure, però, al govern que pugi un impost que l'any 2010 la Federació Nacionalista havia promès que baixaria i que, segons ell, fa perdre competitivitat. Des del Partit Socialista van lamentar que hi hagi hagut espai per debatre i esmenes, mentre que Iniciativa va preguntar al govern per què no apujava abans l'impost tenint en compte les urgències econòmiques de la Generalitat. Amb l'augment d'aquest impost, l'executiu d'Artur Mas espera recaptar 152 milions anualment.
El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, va defensar la necessitat de regular l'ús del burca i de qualsevol altre element d'ocultació del rostre en espais públics per motius de seguretat ciutadana.
La federació allunya, per tant, el debat del burca de la llibertat religiosa i l'emmarca en un problema de seguretat. Segons ha explicat Espadaler, es tracta de la primera vegada que aborden aquesta qüestió al Parlament des d'aquesta perspectiva. El text també podria prohibir la utilització de cascos o de passamuntanyes en manifestacions. És a dir, quan hi hagi la necessitat d'identificar una persona, no es podrà anar amb la cara tapada. El conseller també ha defensat debatre la necessitat de regular l'ús del burca i qualsevol altre element d'ocultació del rostre i ha fet una crida a obtenir el màxim consens. En canvi, ha assegurat, però, que regular el burca a escala autonòmica seria legal, ja que l'article 164 de l'Estatut dona competències a la Generalitat sobre seguretat pública.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dijous. L'agència tributària ha elevat a més de 3 milions d'euros els diners que l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, va defraudar l'any 2007.
Fins ara el càlcul era d'un milió, que s'ha triplicat perquè s'hi han afegit els bons que Bárcenas va ocultar al banc Lombard Odient. En total, l'irresponsable de les finances populars va arribar a tenir més de 48 milions d'euros a Suïssa al gener de l'any 2008. En l'informe enviat al jutge del cas Gürtel, Pablo Ruz, Hisenda assegura que Bárcenas va deixar de pagar el 2007 poc més de 2 milions d'euros d'IRPF i 1 milió d'impost de patrimoni. El 2007, la declaració de la renda els va sortir a tornar al patrimoni Bárcenas quan haurien d'haver pagat més de 2.000 euros.
A València, més de 200 persones es van concentrar ahir per retre homenatge a les víctimes de l'accident de la línia 1 del metro valencià que es va produir l'any 2006, on, recordem-ho, van morir 43 persones i 47 més van resultar ferides.
L'Associació de Víctimes del Metro va organitzar per ahir, com dèiem, un acte d'homenatge als morts i supervivents d'aquest accident en l'encreuament entre els carrers Sant Vicenç i Rois de Corella, on es va produir aquest accident. La secretària de l'associació, Rosa Garrote, va llegir un manifest juntament amb la seva germana i presidenta de l'entitat Beatriz Garrote, on van reclamar responsabilitats per l'accident. Després d'aquest discurs de la portaveu, es van guardar 5 minuts de silenci just en el moment que feia 7 anys d'aquest sinistre i es va fer també una ofrena floral. Entre les més de 200 persones, cal destacar, per exemple, la presència de la presidenta de l'associació 11M Afectats pel Terrorisme, Pilar Manjón, i també representants dels grups polítics de l'oposició a les Corts Valencianes.
i el ministre espanyol d'Economia, Luis de Guindos, i el d'Indústria, José Manuel Soria, signaran avui a Berlín el rescat alemany per a les petites i mitjanes empreses espanyoles.
Aquest acord té l'objectiu de facilitar liquiditat a petites i mitjanes empreses d'Espanya i consisteix en un conveni pel que l'Institut de Crèdit Oficial rebrà un préstec de 800 milions d'euros del seu homòleg alemany. El tipus d'interès d'aquest crèdit bilateral encara no s'ha fet públic. En aquesta firma de crèdit bilateral estaran presents els ministres d'alemanys de Finances, Wolfgang Schäuble, i el d'Economia, Philipp Rösler, que han manifestat en un comunicat que l'objectiu del crèdit és impulsar la inversió i crear també nous llocs de treball. El conveni ha d'entrar en vigor a finals d'aquest any.
Minuts i serà un quart de nou. El president de Bolívia, Evo Morales, va arribar ahir a última hora de la nit, aquesta matinada a hora nostra, a l'aeroport de La Paz, on l'esperava tot el seu govern i centenars de seguidors després del conflicte diplomàtic que ha marcat el seu viatge des de Rússia.
S'ha posat fi així a un vol interromput pels temors que Edward Snowden, l'extècnic de la CIA buscat pels Estats Units, fos a bord del seu avió. Acabat d'arribar a Bolívia, Morales, que ha estat rebut com un heroi, ha reivindicat la sobirania del seu país i ha criticat també l'intent de coacció dels Estats Units. Un cop a Viena es va demostrar que no hi havia l'informàtic. França, Portugal, Itàlia i l'estat espanyol van aixecar, per tant, aquest veto. Ha estat un vol de 17 hores amb una escala tècnica a les Illes Canàries. A les hores prèvies s'han fet concentracions de suport a diferents ciutats del país andí i fins i tot a la capital s'han organitzat protestes davant l'ambaixada francesa.
La crisi diplomàtica, però, es va desfermar ahir mateix entre l'Amèrica Llatina i el sud d'Europa. De fet, la Unió de Nacions Sud-Americanes ha anunciat una reunió extraordinària on s'exigiran responsabilitat als països europeus que no van permetre el trànsit del seu espai aeri o l'aterratge de l'avió presidencial d'Evo Morales. I a Bèlgica, el rei belga Albert II abdicarà el 21 de juliol formalment, coincidint amb la festa nacional del país. El monarca va anunciar aquesta decisió ahir durant un discurs a la tarda retransmès per televisió i ràdio i on va assegurar que el príncep Felip, el seu fill, està preparat per succeir-lo.
Després de 20 anys al tron, darrerament hi havia molts rumors sobre la seva possible abdicació. Albert II, que va fer 79 anys el mes de juny, ha justificat que per edat i per salut ja no es pot dedicar al càrrec com voldria i ha destacat que el seu fill ja ha acumulat experiència en tots els àmbits, sobretot l'econòmic. El príncep hereu té 53 anys.
I una embarcació de la Marina d'Itàlia va rescatar ahir al voltant de 80 immigrants que ocupaven una barca gran albirada a unes 80 milles al sud de l'illa italiana de Lampedusa, pertanyent a la regió de Sicília.
Segons ha informat la Marina Militar en una nota, l'embarcació ha pogut arribar fins la Pastera, on hi viatjaven 10 dones, 4 de les quals estan embarassades. Finalment, no hi ha hagut cap mort, tot i que el pesquer tunisià, que va donar l'avís sobre la presència d'uns 80 immigrants a bord d'un vaixell, va dir que hi podia haver alguna víctima. A causa de les condicions inestables de la Pastera, les autoritats italianes han transbordat tots els ocupants a l'embarcació, entre ells un nen, 2 periodistes francesos i 4 menors d'edat. Tots ells es troben en bon estat de salut i han estat traslladats en vaixell de la Marina italiana a Lampedusa. Tot això succeeix pocs dies abans de la visita del Papa Francesc que farà a l'illa de Lampedusa. El 8 de juliol el Papa reunirà amb els immigrants que arriben fins allà amb l'objectiu d'entrar a Europa. També farà un homenatge a tots els immigrants que han perdut la vida en aquestes travessies llançant una corona de flors al mar en memòria d'ells. A més, també se celebrarà una missa al centre d'acollida temporal d'immigrants a l'illa. De moment, el Papa Francesc ja ha afirmat que està molt afectat per aquests successos.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports destaquem que l'entrenador del Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, creu que el brasiler Thiago Silva seguirà la temporada vinent al club parisenc, malgrat els rumors que el situen al Barça.
Segons va afirmar, aquest mateix dimarts va parlar amb ell per telèfon, va dir que està completament implicat en el projecte del Paris Saint-Germain i que li estan preparant un programa d'entrenament individualitzat. Segons ha transcendit, el Barça ha fet una oferta inicial de 32 milions d'euros per reclutar el defensa, el capità del PSG i la secció brasilera, mentre que el club francès exigirà almenys els 42 milions, que fa un any va pagar el Milan pel central.
El Barça, d'altra banda, ha obert un expedient disciplinari a un soci a causa d'una piulada al Twitter en què insultava el president del club, Sandro Rosell. El soci, Marc Estarriol, ha rebut una carta per part del club en què se li anuncia la incoació d'un expedient segons recull l'article 69 dels estatuts del club, així com la possibilitat que pugui interessar-s'hi davant l'instructor del cas, circumstància que ha desestimat. D'altra banda, seguim parlant de futbol. El Girona va fer oficial ahir que Ricardo Rodríguez serà l'entrenador del club en substitució de Rubi.
El club català ha superat l'últim tràmit que li restava, aconseguir que el tècnic asturià es desvinculés de la Federació de l'Aràbia Saudita, on exercia com a seleccionador sub-17. Rodríguez va tornar al club de Montilivi, on ja va estar la temporada 2006-2007. Fent tàndem amb Javi Salamero, a la banqueta, el Girona va aconseguir l'ascens a la segona. Bé, l'asturià, que té 39 anys, va passar després pel Màlaga i des del 2011 treballava per la Federació de l'Aràbia Saudita.
I acabem explicant que el Real Madrid va presentar ahir Francisco Román Alarcón, de 21 anys, més conegut amb el sobrenom de Isco, el primer fitxatge madridista per a la propera temporada.
Isco, per tant, és el primer reforç del nou Madrid que Florentino Pérez ha posat en mans del tècnic italià Carlo Ancelotti. El jugador malagueny, nascut a Benalmàdena, juga habitualment de mitja punta les dues últimes temporades, ha fet un salt de qualitat al Màlaga. Va debutar a primera divisió al València l'any 2010. Isco ha firmat per les properes 5 temporades.
I acabem amb un apunt de tennis. Al torneig de Wimbledon van acabar la seva aventura ahir tant David Ferrer, que va perdre contra Juan Martín del Potro en 3 sets, com Fernando Verdasco, que va començar guanyant per 2 sets a 0, però va acabar perdent contra l'escocès Andy Murray, que ara és un dels favorits per la victòria final.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El Congrés Internacional Els Últims Anys de la Vida de Pau, celebrat la setmana passada a Tarragona i organitzat per l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós i la Facultat de Teologia de Catalunya, va fer públiques ahir les seves conclusions. Una trentena de professors participants han elaborat tot un document en què es parla de les escasses informacions sobre la darrera etapa de la vida de Sant Pau. Malgrat tot, però, s'afegeix que hi ha moltes circumstàncies que són evidents, com per exemple que va arribar com a presoner a Roma, on vivia en un règim de llibertat condicional, tot esperant de ser judicat per l'emperador. El relat s'atura aquí i aparentment no hi ha més dades en tot el Nou Testament sobre el final de la vida de l'apòstol. La tradició posterior, però, parla del seu martiri a Roma en temps de l'emperador Neró. Agustí Borrell, biblista, diu que l'acostament al tema ha estat multidisciplinar i s'han tingut en compte no només les dades bíbliques, sinó també les evidències arqueològiques, les fonts literàries dels primers segles, les informacions sobre el dret romà i la seva aplicació i altres circumstàncies. I acabem dient-vos que la família de l'exdissident cubà Oswaldo Payá, que va morir ara fa un any en un sospitós accident de trànsit a Cuba, ha anunciat que properament es publicarà el llibre escrit pel fundador del moviment cristià d'alliberament i que s'havia acabat dues setmanes abans de la seva tràgica mort al juliol de l'any passat. En aquest llibre, Payá aborda la realitat de Cuba i afirma que la reconciliació i l'alliberament del país són possibles. Passen 2 minuts i mig d'un quart de nou. D'aquí a uns minuts entrevistarem en directe la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell. Parlarem del dret a decidir, de les reaccions al Concert per la Llibertat, així com de la consulta, entre altres temes. Abans, però, com cada dia, repassem els principals titulars de portada a la premsa, molt centrats en la situació a Egipte. La Vanguardia titula Cop a Egipte. El mateix titular al periòdico Cop a Egipte. El Punt Avui, Mas demana paciència per preparar bé la carta a Rajoy. Diari Ara, l'exèrcit fa caure Mursi, també sobre la situació a Egipte. Idèntic tema que destaca El País, cop d'estat a Egipte. El Mundo, sobre aquesta qüestió igualment. L'exèrcit egipci avorta la deriva islamista de la primavera àrab. Diari ABC, amb una foto de tancs al carrer del Caire, titula Cop d'estat a Egipte. I el diari La Razón, amb un matís, titula també de manera molt semblant Cop als islamistes.
Ràdio Estel. Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa-te'n al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Aquest estiu no renuncis a la seguretat pel preu. Als nostres tallers Motortown d'Hipercor i el Corte Inglés tens el 50% en la segona unitat en pneumàtics Michelin.
Amb muntatge gratis, finançament en un màxim de 12 mesos sense interessos i fins a 60 euros de regal en carburant.
Recorda, la seguretat no té preu.
Hipercor, preu i per millor.
També a Hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Ja millora el trànsit en aquesta xarxa viària, principals carreteres i autopistes catalanes. També millora el trànsit a la C58, una via que fins ara anava força carregada. Encara hi ha zones intenses, un pèl lentes, d'entrada a Barcelona, però ara bàsicament parlem d'aturades intermitents sortint de la ciutat comtal entre Montcada i Ripollet, en aquesta C58, a l'autopista del Vallès, com us dèiem. A la resta de vies, la veritat és que poca cosa, sí que hi ha més lentitud a l'autovia A2, a Sant Vicenç dels Horts, o entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, B23, amb aturades molt puntuals, a la zona de Sant Feliu, i les rondes, en general, van prou bé. La ronda litoral sí que presenta aturades, aquesta via, d'uns 400 quilòmetres en sentit Llobregat entre el Fòrum i la Barceloneta. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. Avui podem parlar d'un matí molt tranquil, sense incidències, sense problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Arriba a Catalunya un anticicló que ens portarà molta estabilitat. Per tant, diem adéu als ruixats de les últimes hores i donem la benvinguda a aquesta estabilitat. Temps molt assolellat avui, amb la diferència que els núvols no es trobaran a la muntanya, com va passar ahir, sinó a la costa central i a punts de la Costa Daurada, especialment a partir del migdia. La calor es mantindrà, però s'aturaran els 35 graus de temperatures màximes a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
El ressò del concert per la llibertat celebrat dissabte al Camp Nou de Barcelona continua ben viu i es trasllada als diferents àmbits de debat de la societat catalana. Hi va ser al Parlament on Artur Mas va haver de defensar la celebració de la consulta davant les acusacions de dividir la societat arribades des de PP i Ciutadans, que són les úniques formacions de l'arc parlamentari que s'oposen clarament a l'exercici del dret a decidir només a Catalunya en forma de consulta. Del que és el debat sobiranista i de l'horitzó de la consulta, entre altres temes, avui tenim molt interès a parlar amb Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, que és aquí en directe a l'estudi de Ràdio Estel, quan ara mateix és un quart i mig de nou. Senyora Carme Forcadell, bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Gràcies a vostè per haver vingut. Com està? Suposo que amb molta feina.
Déu-n'hi-do, molta feina. Estem preparant la cadena humana per a l'11 de setembre, la via catalana cap a la independència, i és un repte molt important, sí.
Primer de tot, si recapitulem molt breument la història recent, podem comentar el que és l'Assemblea Nacional Catalana i com s'ha arribat a constituir, perquè segur que molts oients els recorda aquella famosa Assemblea de Catalunya predemocràtica, no? La Catalunya encara dels últims anys del franquisme. Ara, però, molts ciutadans segur que pensen que no hauria de ser necessari que hi hagi un fòrum, diguéssim, pseudo-parlamentari o assembleari, com és l'Assemblea Nacional Catalana. Quin sentit té la seva existència?
És cert que recorda l'Assemblea de Catalunya, perquè nosaltres ens hi vam inspirar una mica. El nom el recorda, i a més, doncs, nosaltres també ens vam inspirar per la feina que va fer aquella Assemblea de Catalunya, que va ajudar moltíssim, jo crec, a avançar democràticament al país. I nosaltres ara ens hi hem inspirat, per tant, el nom sí que té alguna cosa a veure. Nosaltres sí que creiem que és molt important l'Assemblea Nacional Catalana, perquè és la societat civil en aquests moments la que va per davant dels partits polítics. I precisament si ara estem avui aquí en aquesta situació de poder fer aquesta consulta és gràcies a la societat civil. Si no hagués estat la manifestació de l'11 de setembre de l'any passat, avui no seríem on som. Per tant, en aquests moments la societat civil és la que empeny, la que estira dels partits polítics i del govern perquè tirin davant el procés. Per tant, per nosaltres és absolutament necessari.
Perquè vostès creuen, des de l'Assemblea, formada per gent transversal, de moltes idees, de molts partits, moguts, això sí, per la defensa del dret a decidir, majoritàriament per la independència, creuen que els partits polítics parlamentaris no fan prou o no arriben on vostès volen arribar?
No, nosaltres creiem que no seríem on som si no fos per l'Assemblea, no per l'Assemblea, per la gent, és a dir, pel poble de Catalunya.
Vota, el Parlament també.
D'acord, no, és que nosaltres creiem precisament que la nostra feina és aquesta, és empènyer els partits polítics i vetllar perquè facin la seva feina. Fins ara l'han estat fent, tot i que el pacte de govern, doncs, que deia que s'havia de fer la petició al govern espanyol durant el mes de juny, doncs no s'ha complert, ni Esquerra ni Convergència no l'han complert, però pel que veiem, doncs, aquest mes s'enviarà la carta, no? Però de totes maneres, per nosaltres, a veure, la realitat és que l'objectiu de l'Assemblea Nacional Catalana és la independència, no el dret de decidir, que això nosaltres, per descomptat, ja ho donem per fet, perquè això és democràcia. I, per tant, al segle XXI ningú no pot estar en contra de la democràcia. Per tant, nosaltres treballem per la independència. I està molt bé que s'enviï aquesta carta, però per nosaltres pensem que la consulta s'ha de fer amb el consentiment o no del govern espanyol. Per tant, la carta està molt bé perquè es compleix un pas més, però nosaltres anem més enllà.
Per tant, vostès, dins de tot el debat sobiranista i tot el procés del dret a decidir, són, per dir-ho així, un fòrum defensor de la independència, dins de tota aquesta diversitat del dret a decidir.
Sí, nosaltres som l'objectiu de l'Assemblea Nacional Catalana, com ja vam demostrar l'any passat, a l'11 de setembre. Ja vam dir que aquella manifestació era per la independència, ni pel dret a decidir ni pel pacte fiscal per la independència, i continuem mantenint nosaltres. Defensem la independència, però prèviament a això està la consulta on el poble pugui decidir, però nosaltres defensem la independència.
Però últimament, des de les instàncies polítiques i també de la societat civil, s'està enfatitzant molt la idea del dret a decidir per aconseguir aglutinar una part important, si no tota, la societat catalana, per exemple, en el concert de la llibertat, tot i que, clar, allà el que es va sentir, no ens hem d'enganyar, és sobretot independència, no es va sentir tant dret a decidir, que sí, també el defensen. Per tant, després d'aquest concert i de l'èxit de públic i tot el que va significar amb el debat posterior, com veuen vostès la situació en aquests moments de cara a la consulta, a la celebració, amb permís, com diu vostè, o sense permís del govern espanyol?
Nosaltres creiem que en aquests moments la independència està a la centralitat política. És a dir, creiem que la majoria de partits catalans que en aquest moment estan per la consulta estan a la centralitat política d'aquest país. I els que hi estan en contra en aquests moments són marginals, són residuals, no estan a la centralitat política. La majoria de la societat catalana, com s'ha demostrat, no només en el concert, sinó amb totes les enquestes i amb les eleccions del 25 de novembre, en aquests moments la majoria del poble de Catalunya està a favor de la consulta. Això és democràcia, perquè en aquesta consulta podran votar sí o podran votar no. Una altra cosa és que després hi hagi partits o hi hagi institucions que defensen una cosa o una altra. Però nosaltres defensem que el poble català pugui decidir. Això és democràcia, això passa absolutament a tot arreu. És a dir, fer la consulta només és qüestió de voluntat política. Una voluntat política que l'estat espanyol no té, però sí que tenen altres estats d'Europa com la Gran Bretanya.
L'estat espanyol i ciutadans de la resta d'Espanya s'emparen en el marc legal vigent, també. Això no ho hem d'ignorar, aquest marc legal que atribueix la sobirania al conjunt dels espanyols per decidir també sobre una possible independència de Catalunya o d'altres pobles.
Sí, per això apel·lar al marc legal és antidemocràtic, perquè si no mai no hauríem avançat, perquè hi havia un temps que l'esclavitud també era legal. I per tant, alguns que volien mantenir l'esclavitud apel·laven al marc legal, però es va veure que això era antidemocràtic i profundament injust. Les dones no podrien votar, perquè és clar, també era un moment que les dones no podien votar, i la gent, els homes, i una part, les dones també, una part de dones també apel·laven a la legalitat, perquè era legal no poder votar. I algú, les feministes especialment, van trencar aquest marc legal. Fa uns anys, els joves d'aquest país havien de donar un any de la seva vida a l'exèrcit, i també la gent apel·lava al marc legal. Però què es va fer? Es va veure que no era, que la majoria de la societat ja estava en contra. Per tant, es va variar aquest marc legal. És a dir, la legalitat no ha d'anar mai en contra ni de la democràcia ni de la majoria de la societat. I quan va, s'ha de canviar. I per tant, nosaltres no apel·lem a la legalitat, apel·lem a la legitimitat democràtica.
Això que diu vostè ho defensa també, encara que el marc legal sigui democràtic, com l'actual, perquè també va ser votat d'alguna manera.
Sí, sí, és que quan els nois anaven a la mili, també era democràtic. Això va ser després de l'any 75, que hi havia democràcia. És a dir, nosaltres apel·lem a la democràcia i a la majoria social. Les lleis s'han d'adaptar a la majoria social. No pot ser que les lleis serveixin per encorsetar la societat. Al contrari, la societat s'expressa, canvia, i ara estem al segle XXI, i per tant la legalitat s'ha d'adaptar al segle XXI.
Són 8:45, ens acompanya en directe Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, una entitat que ella mateixa ha justificat pel que fa a la seva existència pel fet que la societat civil sovint va per davant dels polítics. Per cert, qui forma l'ANC? Tothom qui s'hi vulgui apuntar, per dir-ho així?
Absolutament tothom. A l'ANC tenim gent des d'Unió Democràtica fins a les CUP, de tots els partits polítics i moltíssima gent que no és de cap
política,
partit.
Política, clar.
Exacte, moltíssima gent, però vull dir que apleguem un ventall molt ampli amb l'únic objectiu de la independència de Catalunya i en aquests moments doncs, de fer la consulta. Un ventall molt ampli. Es pot apuntar absolutament tothom qui vulgui a través de la pàgina web. Cap problema. Nosaltres no els preguntem ni com pensen ni d'on venen. Dins dels límits, evidentment, no? Democràtics, això sí. Però tothom qui vulgui s'hi pot apuntar.
Per cert, vostè va ser reelegida fa només uns dies dins el procés que la mateixa ANC s'ha marcat. Està satisfeta? Té algun objectiu, algun repte, a part del mateix de la independència pels propers anys en què vostè presidirà aquesta entitat?
Home, espero que no molts anys, Jo espero, nosaltres, la majoria de persones que estem dins de l'Assemblea, esperem que això sigui molt, 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 molt ràpid, molt, molt lleu i que ens puguem tornar a reprendre la nostra vida, perquè en aquests moments tots els que estem treballant a l'Assemblea dediquem una part molt important de la nostra vida.
I tenen altres obligacions, clar.
Sí, sí, l'únic, i a més treballem, evidentment. El repte nostre és aquest, és aconseguir la independència, no en tenim cap més. Quan s'aconsegueixi, nosaltres plegarem i esperem que sigui molt aviat en els propers 2 anys.
I si hi ha una votació i no guanya la independència, també desapareixerien vostès o seguirien existint reclamant una nova oportunitat?
Nosaltres faríem exactament el contrari. Nosaltres pensem que la independència és un bé per tothom. És a dir, per als que votaran independència i per als que no. Nosaltres volem la cohesió social i considerem a tots un sol poble. Pensin el que pensin i parlin la llengua que parli. Per tant, si els podem explicar el nostre missatge, la nostra proposta, i aquest és l'objectiu, el repte que tenim, creiem que ningú no votarà en contra, perquè és un bé per tothom. I, a més, en aquests moments la majoria social demostra que està a favor d'aquesta independència. Per tant, no contemplem que es pugui perdre. Si es perd, doncs farem exactament continuar exactament igual com ara, perquè creiem que és un bé. I totes les persones que pensen que és un bé no renunciaran a treballar pel bé del país.
I quins arguments dona vostè per justificar que és un bé la independència? Arguments pràctics, arguments...
Des d'arguments econòmics... Arguments econòmics, tothom sap...
A part del sentiment nacional...
Que tindríem molt més recursos, tothom ho sap, l'espoli fiscal. Tothom, absolutament tothom ho sap. Aquests recursos els podríem gestionar nosaltres. Segona cosa, és molt més fàcil decidir a la vora que no pas decidir lluny. Això d'entrada. Tercera, nosaltres pensem que en aquests moments l'estat espanyol és un estat que ens és contrari. És a dir, que no juga ni afavoreix els interessos de Catalunya. infraestructures, el corredor mediterrani, quants anys fa que l'esperem? El tema de la llengua, com és que el català no és llengua europea? Perquè l'estat espanyol no vol. És a dir, contra l'ensenyament en català, la majoria, hi havia un pacte social referent a l'ensenyament en català, ara s'ha trencat, sobretot perquè no respecta ni la identitat ni el poble de Catalunya. La prova és l'Estatut. Nosaltres vam votar un estatut que l'estat espanyol va rebutjar. És a dir, no respecta ni la identitat ni l'opinió dels catalans. Per tant, nosaltres necessitem un estat que ens ajudi a viure millor i a ser més feliços.
Una última qüestió abans de la tertúlia, on també la invitem a quedar-se, senyora Carme Forcadell. Què creu que passarà, des d'un punt de vista com a observadora, diguéssim, de la realitat política i social? Què passarà amb la consulta? Es farà sense cap permís? Es lluitarà des de Catalunya perquè el resultat de la consulta es respecti, encara que el govern espanyol no l'autoritzi? Pot haver-hi algun pacte?
Ningú no sap què passarà, i precisament això també és apassionant, no? Ningú no sap què passarà. Nosaltres sí que tenim clar la voluntat de que es convoqui la consulta. Un cop es convoqui, o bé amb el consentiment de l'estat espanyol, o bé sense, perquè nosaltres treballarem perquè sigui així, no sabem què pot passar. I és possible que l'estat espanyol inhabiliti el president Mas, suspengui l'autonomia, no sabem què passarà, no sabem què farà el nostre adversari. Nosaltres ens adaptarem i estarem preparats pel que pugui passar. Però el que tenim clar és que, d'una manera o altra, la voluntat de la majoria i la voluntat del poble de Catalunya al segle XXI s'ha de respectar, perquè si no, això no és democràcia. I en aquests moments, una Europa democràtica ha d'estar al costat dels pobles que democràticament volen decidir el seu futur.
Moltes gràcies, senyora Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, per haver-nos acompanyat en l'entrevista. I, com dèiem, no l'acomiadem perquè seguirem amb la tertúlia on vostè també estarà present. Parlarem d'altres temes, a banda d'aquest, sobre l'actualitat. Bon dia. Fins ara.
Molt bé.
Ràdio Estel.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Creus que les coses es podrien fer d'una altra manera? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'actualitat econòmica i les seves conseqüències en el món d'avui i demà. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Et sorprendré amb racons que mai havies imaginat. Amb més de 4.000 terrasses úniques i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
Vine a les rebaixes de moda d'Hipercor. Els descomptes i els preus no han estat mai tan bons. Samarreta d'home, nen i nena, a 3,99 euros. Les rebaixes d'Hipercor. Ara més que mai, preu i per millor.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Dos quarts i mig de nou, ara sí, obrim la tertúlia d'actualitat al primer cafè de Ràdio Estel, on, a més de Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, ens acompanyen Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
També l'economista i president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres. Bon dia.
Hola, bon dia.
I el responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, Jaume Castro. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, acabem de parlar amb Carme Forcadell sobre dret a decidir, sobre què passarà. Ella diu, és apassionant el no saber què passarà. No sé si vostès estan d'acord amb això, entre altres coses que ens ha dit la senyora Forcadell i que, evidentment, també pot intervenir sobre...
Home, la resposta que tindrem des del centre de l'Estat ja sabem quina és, no?
No. Vostè està segura que serà no a la consulta? No hi haurà cap pacte possible, amb carta o sense carta?
Amb persones que no escolten és molt difícil. I, per tant, no ho crec. I tant de bo m'equivoqués, tant de bo passés el miracle, tant de bo algú des de dalt ens ajudés molt, no? Però tal com van les coses ja es veu, i si la seva postura és molt més agressiva, cada vegada més, tan sols cal llegir avui en els diaris les declaracions de tant la senyora Alicia Sánchez Camacho com de Ciutadans, i dius, no han entès res, i seguim amb la mateixa política de no entendre res, seguim sent aquella regió d'Espanya i a la qual s'ha de controlar, castigar i tenir sotmesa, i per tant amb això és impossible parlar de tu a tu.
Vostè veu així, Carme Forcadell fa gestos d'estar d'acord amb el que diu Francina Alsina, en aquest cas, Arcadi Oliveres, com ho veu?
Sí, bé, jo no penso tant en si es farà o no es farà, i estic convençut que diran que no. La pregunta és, i què cal fer després? Perquè com diuen que no, aleshores com cal que des de Catalunya s'actuï? I aquí és on tinc els meus dubtes, perquè penso que era aquesta revista que es diu El Triangle d'ahir, doncs parlava bastant de la manca de recolzament que des del món empresarial hi ha cada vegada més envers el senyor Artur Mas. Posava una llista d'empresaris que ja no veuen gens clar el procés de la independència, començant pel portaveu número 1, que es diu La Vanguardia, i a partir d'aquí, doncs, altres elements. I
és a dir, Godó, ara, vol dir vostè.
El grup Godó. Fins ara, doncs, aquesta gent havien més o menys simpatitzat, o almenys havien fet el caldo gros a la proposta de Mas, i ara tots aquests s'estan retirant. Alguns ja ho havien dit des del primer moment, com el propi senyor Lara, per exemple, però d'altres sembla que ara li comencen a fer el buit. Aleshores, en quina mesura ell, sobretot tenint en compte que pertany a Convergència, que no pertany, doncs, a un partit d'extrema esquerra, i ha de tenir unes relacions més o menys fluides amb els empresaris, podrà mantenir postures fermes davant d'aquesta situació. Això és una mica el dubte que a mi se'm planteja.
Uh-huh. Vostè, per exemple, sempre ha defensat, senyor Arcadi Oliveres, un independentisme no reactiu, és a dir, basat en els arguments que cadascú pugui tenir, no acusant a Madrid a fer independentistes.
Sí. No,
o ni per raons econòmiques.
Això per descomptat. Però siguin quins siguin les raons de l'independentisme, jo la Carme ja sap que a vegades ho hem discutit una mica, per mi el que és important ara és saber l'estratègia que es vol tirar endavant. I jo la veritat és que no la veig gens clara. No sé, potser queden altres eleccions entremig per esbrinar, queden resultats, però no penso que sigui un bon moment.
Potser Carme Forcadell o els altres l'ajuden a veure una mica més clar. Jaume Castro, un moment.
Bé, massa clar, no, perquè jo també diria que la resposta del govern serà que no. Vull dir, això és una cosa que vaja, amb tot el que s'ha dit, doncs no crec que hi hagi una sorpresa, no? Però també estic d'acord que el problema és després, doncs, com es procedirà, diguéssim, no? Un cop hagi dit que no, doncs quines mesures es prendran, no? Perquè havent començat un moviment com s'ha començat a Catalunya, en aquesta línia, on s'han sumat pràcticament, diguéssim, tots els partits, diguéssim, menys el Partit Popular i una part del Partit Socialista, doncs, evidentment, no es pot desestimar aquest procés, no? Llavors, com, diguéssim, aquests partits, diguéssim, constituiran, diguéssim, un projecte comú, jo penso que és el desafiament, no? Perquè, vull dir, o hi haurà unitat o, evidentment, és un procés que no pot tirar endavant.
Sobre el que s'ha dit Carme Forcadell, per exemple, els dubtes, sí, d'Arcadi Oliveres,
no,
o els altres.
Jo vull recordar que el teixit empresarial català, el 98%, és petita i mitjana empresa. I aquestes estan a favor del procés. Aquí els grans empresaris, els que responen a Foment, són menys d'un 2%. I aquests tenen un vot a l'hora de votar, exactament igual que tothom. És a dir, per tant, no tinc dubtes amb això. La majoria d'empresaris, d'empresariat d'aquest país, que és petita i mitjana empresa, estan a favor de la consulta i de la independència.
A favor de la consulta, no sempre de la independència, potser.
I una part també de la independència, perquè hi hem parlat i perquè se sap, té raó l'Arcadi, que en tot cas ell ha parlat del senyor Lara, ja ho sabem, i d'algun altre gran empresari. Però a l'hora de votar tenen un vot. Aleshores, jo crec que aquests grans empresaris faran exactament el que han fet a tots els països, que s'han produït processos similars, és a dir, que han estat reticents i en contra, però a l'últim moment, quan han vist que la majoria de la societat i estava a favor s'han decantat, perquè també nosaltres també som consumidors. Per tant, no em preocupa tant. I una altra cosa que hem de tenir clar és que aquí potser hi ha un error de concepte que jo crec que és el que tenen tant el Partit Popular com Ciudadanos com bona part de l'estat espanyol. I és que creuen que el tema de la consulta i el tema de la independència és una cosa del govern i del president Mas. I estan molt equivocats, perquè això és una cosa del poble de Catalunya. I si som ara on som, ja ho he dit abans, és perquè va haver una manifestació d'un milió i mig de persones que van sortir al carrer. I per això som ara on som, és a dir, no perquè ho hagi volgut el govern. El poble va obligar el govern a fer el que va fer i això és el que han d'entendre. Per tant, si no hi ha el senyor Mas, hi haurà un altre. Però aquest procés continuarà i això és el que han d'entendre.
En qualsevol cas, bé, amb el que pugui passar els propers mesos, amb l'empresariat, amb el poble, és veritat que, per exemple, ahir s'acusava el president Mas, i en tot cas els artífexs del procés, si vol, de dividir la societat. Quan li diuen això, vostè què respon?
Nosaltres no dividim la societat, al contrari. La societat ara ja està dividida. Entre unionistes i independentistes ja ho està. És a dir, si es fa la consulta, posarem en clar qui està a favor de qui i qui no ho està.
I
és a dir,
sempre ha existit.
Dividir la societat ja ho està. És a dir, jo no entenc per què es dividir la societat que el poble de Catalunya pugui decidir el seu futur. No ho entenc. No ho entenc. És a dir, no dividir la societat és continuar com fins ara, que la majoria ens conformem. Això és no dividir la societat. Penso que això és un argument absolutament fals. Dividir la societat és el que hi ha ara. Intentar tapar. Que la gent es pronunciï ha passat a tot arreu. Això és democràcia.
Uh-huh. Alguna qüestió més sobre aquest
tema? Respecte al que deia abans la Carme, i tornant al tema empresarial que jo fixava, has dit que estic d'acord amb ella. És a dir, que és veritat que hi ha un gran empresariat que ja està segurament en contra, però finalment hi ha una cosa bàsica, que és la pela. I quan ells es donen en compte que qui poden guanyar o poden perdre, canviaran d'opinió. D'això tampoc en tingui dubte.
És a dir, que aquesta part de l'empresariat, que deia Carme Forcadell, que està a favor del dret a decidir, diguéssim que no tenen por a una possible Catalunya independent pel que fa al que és la seva economia o als negocis amb l'exterior o el que sigui. De vegades Artur Mas, però, ha dit que el concepte d'independència s'hauria de replantejar. Vostè què en pensa? O vostès què en pensen? Perquè en una Europa sense fronteres, en un món globalitzat, de vegades totes aquestes coses...
No,
també
és que és veritat. A veure, hi ha una cosa que és certa. A la política econòmica en aquests moments no la dicten els estats d'Europa. Es dicta, doncs, ja se sap, bona part des d'Alemanya. Vull dir, en aquest sentit, jo crec que sí, que el concepte d'independència s'ha de replantejar, doncs, per exemple, perquè ara no hi ha fronteres i, per tant, això ja no ens cal patir. Però per nosaltres el tema d'independència és claríssim. És que nosaltres decidim, gestionem els nostres recursos i decidim les polítiques socials que volem fer. Senzillament això. Això és independència ara. No hi ha fronteres, evidentment, no? El concepte ha canviat respecte al segle XIX i al segle XX perquè estem al segle XXI. Però la independència, el poder de decidir des d'aquí continua sent igual. És a dir, aquest concepte de ser lliure, de ser sobirà.
I posant-nos a fer una mica de política ficció, creu vostè que és possible, després d'una independència de Catalunya, algun vincle amb Espanya, alguna confederació, algun pacte?
Home, evidentment. És que nosaltres, jo sempre dic que nosaltres serem bons veïns. És a dir, que no canviarà absolutament res. És que la gent, si es pensa que canviarà, a part de decidir nosaltres el nostre futur, les relacions no canviaran i jo crec que milloraran. Què passa alguna cosa ara si anem a Andorra? És un altre estat, no passa res. I anem tranquil·lament, doncs anirem amb els mateixos trens, espero que una miqueta millors, però amb els mateixos, les mateixes carreteres, exactament igual, no hi ha fronteres, nosaltres no en volem. I volem continuar sent bons veïns, i volem ser solidaris, i els ajudarem. Només volem fer el nostre camí.
I que no ens ofeguin més, perquè anava a dir-te, a mi quan em diuen que divideix la societat, què divideix més la societat? Les declaracions de segons quins dirigents o el fet de que 90.000 persones estiguin al Camp Nou cridant i lluitant per la seva independència? Què divideix més? Què divideix més, això o aquelles tuitades que hi van haver, no? De dir, ara tiraria una bomba al mig del Camp Nou perquè es morissin tots. Això no és nazi, tampoc. O les declaracions del PP d'Altafulla, dient, compareu això, el que és. Què divideix més?
Han estat desautoritzades per la cúpula del PP, però evidentment
però, bueno,
sí.
Però què divideix més? Què fa més mal? No fumem. Dir-te, jo crec que es diu amb molta lleugeresa, sense adonar-se'n realment de la magnitud de la tragèdia de les seves pròpies accions.
Estic totalment d'acord. El que passa que jo també sempre divideixo. Una cosa és l'estat espanyol, el govern espanyol, i aquestes persones eixelebrades que anen a tot arreu, i l'altra és el poble espanyol com a poble, no? O com nosaltres som poble català. Jo crec que dins del poble espanyol també hi ha demòcrates i que ho deuen veure, no? I jo crec que per això doncs, hem de continuar mantenint aquestes relacions de bona amistat. Una altra cosa és aquesta que tu dius, que estic totalment d'acord.
Diuen que la nostra acció divideix, no, perdoneu, divideix molt més aquest ofec que tenim constantment, aquest no respectar per res cap ni un dels seus pactes que han fet amb nosaltres. És a dir, com estem? Mira, jo, per la part que em toca, no? La història del 7%, del 0,7% de l'IRPF,
per, escolta,
per les
socials.
Entitats, oi? Que ara se t'entestin a dir que només tindran dret a rebre el 0,7% les entitats que tenen àmbit estatal, però no les catalanes.
D'això en parlarem perquè és un tema, creiem,
és molt,
molt
greu. És molt greu.
L'altre dia insistíem als oients que marquessin la casella igualment, però
no,
si es pot millorar
any,
això...
Aquest any sabem que des del govern, perquè ens va assegurar el president Mas, vam estar abans d'ahir amb aquesta reunió amb la taula del tercer sector, que s'està fent mans i mànegues perquè aquest any es mantingui, però no hi ha cap certesa per l'any vinent.
És que és una estratègia d'ofec econòmic, perquè ens
doncs,
presenta la cohesió social de Catalunya.
Clar.
Això està
per això, claríssimament. Està dividint
més? És una estratègia planificada des de l'estat espanyol, claríssimament.
Evidentment.
Sí, sí.
Per tancar aquest tema, alguna última valoració? Senyor Castro, senyor Oliveras, ho deixem aquí.
No, perquè ens hi podem eternitzar. I...
Sí, sí. No, avui hem de parlar, efectivament,
seria un monogràfic, ja, no?
Sí, hem de fer un monogràfic. Sí.
Aprofitant la presència de Carme Forcadell i que el tema del dret a decidir està ben viu, doncs hem començat així, però també hem de parlar avui d'Egipte, perquè, sens dubte, la notícia del dia és aquest cop d'estat. Vostès matisaran si podem parlar de cop d'estat o no, tenint en compte que era un president elegit democràticament, Mohamed Morsi. En tot cas, una culminació d'una nova transformació social i política a Egipte és el que s'està vivint. Recordem que els militars van prendre formalment ahir el poder i van apartar Mohamed Morsi, el líder dels Germans Musulmans, que havia guanyat les eleccions, tot i que per poc, fa un any.
Jo era allò de la crònica d'una mort anunciada, perquè tal com han anat passant els esdeveniments aquests darrers dies, era com l'única sortida viable que veies quan algú s'entesta, com estem veient, no? Aquests polítics que no escolten la gent, que han anat a la seva, que s'han cregut aquí, que tenen patent de tocorso d'aquell que en diuen, perquè és que no han fet cas a res, ja, en què al tenir una majoria han fet i de ser, i han estat incapaços de reaccionar davant de les demandes. L'exèrcit va avisar. O sigui, això, per sentir que era crònica d'una mort anunciada. Jo espero que segueixin amb aquest estat que de democràcia que intenten fer ara l'exèrcit, entre cometes, de dir, bé, es posarà com president interí un president de la cambra, ja no és un militar que t'agafa el poder, i ja estan en converses amb tota l'oposició. Per tant, aquella miqueta d'esperança, ara veurem com es revolten els que han perdut el poder. Aquesta és la por, no? És a dir, com et reaccionen davant de la pèrdua de poder i que no montin realment una guerra civil a dintre d'Egipte. Però per ara, em sembla, no sé, com si la cosa la tinguessin ben controlada. Ja veurem per on es desencalla. No fa massa gràcia aquestes coses, però vaja.
Mira, en general, els cops d'estat, ni que siguin aparentment per arreglar coses, no m'han agradat mai. Qualsevol presa de poder per part de l'exèrcit, no, sigui de l'orientació que sigui, és un desastre. Sí, això s'ha de dir.
D'acord.
Els cops d'estat són il·legítims, il·legals i s'han de condemnar sempre. Això d'entrada. Ara, també és veritat que en el cas egipci l'exèrcit ha tingut un paper una mica típic. Jo, quan era jovenet, era fervent partidari del Gamal Abdel Nasser, que era el líder en aquell moment, i també era un militar, s'ha de dir. I, per tant, doncs, de vegades en aquests països han pogut fer reformes. El que passa que jo em pregunto si no es podria reconduir la situació en què s'havia legitimat l'accés al poder del Morsi d'una altra manera que no fos mitjançant un cop d'estat. Perquè això, al cap i a la fi, a mi fa pensar que trenco una mica aquella romàntica que tenien de les primeres àrabs, que després d'anys de dictadura del Mubarak s'havia arribat a aconseguir doncs, una certa transformació, aquella plaça Tahrir plena tantes vegades, que havia arribat a proclamar unes eleccions i tirar endavant. I això jo penso que és un pas enrere. Que potser és un pas enrere per funcionar més endavant? Potser sí, però ja ho veurem d'aquí en temps. De moment a mi, els coses no m'agraden.
Està d'acord, senyor Castro?
Sí, no, evidentment, jo estic d'acord perquè vull dir, les esperances que hi havia en Egipte eren molt grans i, evidentment, no deixa de ser un cop d'estat. O sigui, és el trencament, diguéssim, d'un procés democràtic. Evidentment, aquí s'han de fer bastantes observacions. O sigui, la primera és com s'ha arribat fins aquí i què és el que el president Morsi doncs, va fer, no? Perquè, diguéssim, que potser també tindríem que dir que pràcticament ell també va fer un cop d'estat abans, no? Perquè es va donar tots els
tots
màxims
els poders
i, a més, va canviar la Constitució. en qualsevol cas era una prova de foc amb una democràcia doncs, molt jove, no? Diguéssim, aquí el que està en joc, diguéssim, és el model de democràcia als països àrabs. Vull dir que això és una cosa bueno, que s'ha d'aprendre, no? I aquí és el que hi ha. Per salvar una mica la situació, jo el que subratllaria és la posada en escena, diguéssim, de l'anunci de la destitució, diguéssim, del president, no? Que ha estat, doncs, una escenificació amb una presència, diguéssim, total de tota l'oposició i de les forces civils i religioses del país, que això és molt important.
Que s'hagi pactat, d'alguna manera.
O sigui que hi havia, doncs, el xeic de l'Azhar, que és la màxima autoritat musulmana, el patriarca copte, el cap de l'oposició laica, Baradei... O sigui, fins i tot diu que hi havia els salafistes presents. Per tant, això fa esperar que dintre, diguéssim, del cop es pugui retornar en seguida diguéssim, al procés...
Normalitat democràtica.
Democràtic, legal. Ara, també s'ha de dir que quan hi ha l'exèrcit pel mig, les coses poden complicar. O sigui, en aquest sentit, l'interrogant, doncs, hi continua sent.
Carme Forcadell.
No, d'acord que això és un cop d'estat perquè és en contra d'un poder que havia emanat de les eleccions. Ara també s'ha de dir que el president Mursi, doncs, també ell havia abusat, no? Perquè havia fet moltíssimes coses abusant del poder. És a dir, que no havia utilitzat bé aquest mandat democràtic que li havia donat al poble. Però jo crec que és important ara el que passi ara, perquè el que passi ara sí que ens definirà si a partir d'ara seran democràtics o no. És a dir, depèn del que facin amb el president destituït. Què en faran, no? Serà jutjat democràticament? Què passarà? Hi haurà represàlies? No. A mi el que em preocupa és això. És a dir, si seran capaços a partir d'ara de construir un nou país o de refer-se sense odis i doncs, pensant, evidentment, doncs, que tots són egipcis i que cal, de totes maneres, doncs, tenir en compte que aquestes persones també tenen els seus seguidors. A mi el que em preocupa és si a partir d'ara seran capaços de solucionar i de pactar i d'arribar a acords, doncs demostrarà que realment han fet un pas endavant cap a la democràcia. Ara, si comencen doncs, amb temes de venjança, amb temes de ressentiment, malament, no? Per tant, jo crec que en les properes hores sabrem el que passa.
Si recordo,
que és el perill, eh?
Clar, en un país com Egipte no sabem què pot passar. Egipte no és el mateix que Hondures, per exemple, on, si se'n recorden vostès, ara fa 4 anys a Hondures, precisament tot just ara fa 4 anys, va haver-hi un cop d'estat i s'ha normalitzat la situació amb un president democràtic. Però clar,
aquí estem parlant d'un partit que, a més, és amb finalitat religiosa una mica radical. I aquí pot ser...
On, si es barregen de vegades religió i estat, i això sí, és complicat, sí.
Bé, doncs ha quedat clar. Em sembla que el senyor Oliveres ja no té ganes de dir més, perquè
com ja que ha dit
això de l'exèrcit, que està claríssim, no?
Sí, home. I després, sobretot, la significació que Egipte té dins tots els processos del Proper Orient, perquè quan algú parla del Proper Orient sempre parla del Caire, com a referència màxima. I, evidentment, que hi ha hagut casos diferents, i a Tunísia potser ha anat per una altra manera, però tinc la impressió que la situació ens ha de fer reflexionar sobre el resultat d'aquestes primeres àrabs, això sens dubte.
Egipte és fonamental, el primer país àrab que va signar la pau amb Israel, lloc de mediació, no?, en totes les situacions conflictives al Pròxim Orient.
Sí, després diguéssim que de les societats, diguéssim, del nord-africanes i d'Orient Mitjà, diguéssim que és un país on hi ha una realitat pluricultural i plurireligiosa important encara, i en aquest sentit és un model importantíssim, vull dir que... Uh-huh. El desenvolupament d'aquesta crisi és fonamental per tota la regió, diria, fins i tot per Europa, no? I jo penso que en qualsevol cas aquesta crisi encara posa en més evidència la importància, diguéssim, del diàleg en aquests processos, en aquests països. Vull dir que aquest és el gran desafiament. Vull dir, per això jo ressaltava la posada en escena d'aquesta... realitat tan pluricultural, diguéssim, en la destitució, diguéssim, que és l'única cosa positiva que hi veig, perquè són realitats veritablement molt diverses, no? Uh-huh. I penso que també pot ser, doncs, una indicació als germans musulmans, diguéssim, no?, que es van agafar amb molt entusiasme, doncs, aquesta, diguéssim, la presa del govern amb un 51%, diguéssim, uh-huh, dels vots. Vull dir que el 51%...
Era una majoria important.
És una majoria important, però no és... la realitat, diguéssim, la radiografia exacta de la realitat d'un país, no? O sigui que queda un 49%.
Avui a la tertúlia hem compartit comentaris de l'actualitat amb Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, també amb la grafòloga Francina Alzina, que és presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, amb l'economista Arcadi Oliveres i amb el responsable de la comunitat de Santa Egídia a Catalunya, Jaume Castro. Bé, ens queden 2-3 minuts. Hi ha dos temes de l'actualitat també de certa importància, tot i que potser vostès ho poden comentar més ràpid que no pas els altres. L'abdicació del rei de Bèlgica i el cas Snowden. Sobre l'abdicació del rei de Bèlgica, una monarquia europea que va per una línia que sembla que es va repetint. Reis grans, monarques grans, que deixen pas als seus fills.
Sí, bé, jo no tinc gaire a comentar perquè sóc republicana i, en tot cas, com a demòcrata, doncs això de la monarquia no em sembla bé perquè no els ha elegit ningú.
No els ha elegit ningú, però d'alguna manera en els països sí que compten, en aquests països,
sí, sí,
amb un suport popular i amb un aval.
Compten, però precisament el fet d'abdicar amb el seu fill perpetua, no?, aquest dret a no decidir.
Dret
aquest
dinàstic,
dret,
clar.
Exacte, no? I clar, jo crec que això els demòcrates de veritat i els republicans, doncs, no, crec que no tenim gaires coses a comentar, no?
Queda clar, evidentment, i tot el respecte. Ara també s'ha de dir que hi ha aquest concepte democràtic, no?, del rei que regna però no governa. No sé si vostès ho veuen com una farsa, això, o creuen que...
Bueno, però això, és veritat, això. Però jo, si el país en concret ja està d'acord, no hi tinc res a dir, no? Però això també són despeses per a un estat i que paguem entre tots els ciutadans. I per tant, doncs, no sé si allò de recursos, eficàcia, no sé si el que, diguéssim, que els fruits que entreuen, doncs, és igual.
El rei de Bèlgica.
Hi ha una pregunta. Cobren jubilació després? Però és la pregunta
els
que també...
Els reis capdiquen, clar, no sé si està previst,
capdiquen,
com que normalment són
perquè,
vitalicis.
Clar, anava a dir-te, a més també els hi hem de pagar. Pobrets han de viure, però no deuen cobrar un sou. Però pensava, clar, si a més, encara que abdiquen, els hem de seguir mantenint amb els seus palaus, però vendes i tots, ostres, no és massa bon negoci tampoc. Però clar, igualment els estem mantenint ara, no? Sí.
Bé, Laura, els belgues el mantindran igual.
Sí, sí,
tenen tot igual, sí.
Senyor Oliveres.
Senzillament, les monarquies són una institució obsoleta i han de desaparèixer totes.
Vostè no diu que és republicà, però diu això, que és
el mateix. No,
sí, que no ho diu explícitament. Ja ho veig que ho és, ja.
Així ho notaves, per això, així discretament.
No ho vull d'extendre'm bé.
Em referia que no ho deia específicament, però dient això queda clar. Alguna cosa més, senyor Castro?
Bueno, és un problema, doncs, evidentment, dels belgues, però cal veure també què significa això per l'estabilitat del país en un moment, doncs, complicat. Vull dir que no...
Un país que ha estat un any i mig sense govern, ara fa un parell d'anys.
I un país molt, molt fracturat, diguéssim, que no troba un consens, diguéssim, per tirar endavant, tot i que les coses, des d'un punt de vista econòmic i polític, doncs, a part d'aquest, doncs, sembla que acaben bastant bé, no? Però el que hem vist, doncs, tampoc és que semblava que l'oportunitat, el que passa que per una cosa així mai hi ha el moment oportú, no? Però es deien si era oportú o no. Haurem de veure. En qualsevol cas, és un fet real i concret i veurem el que passa.
Però mira, tu acabes de dir una cosa interessant. Ha estat un any i mig sense govern. Quin paper ha tingut el rei? Ha agafat les regnes del govern?
Teòricament,
a
Bèlgica té atribucions de vetllar per formar govern, i així ho va intentar complir. No sé si se'n van sortir molt bé, però...
Vull dir, tampoc no ha tingut un paper massa brillant, no? Mm-hmm. O, per almenys que ens hagi arribat aquí, potser els belgues ens dirien que sí. Mm-hmm. No, des de llavors, perquè carai és, sí, fins i tot quan no hi ha govern no brilla... No té massa sentit, tampoc, no? No sé.
Bé, hi ha possibilitats que el rei Joan Carles faci el mateix? Ja vaig si a la pregunta directa.
Si tingués un mínim
no,
de seny...
És la monarquia, que és diferent.
Sí, sí. Vostè,
no ell ja va passar. Ràpid, home, però un mínim de seny és el que hauria de fer, però vaja.
Aquest any han abdicat la reina d'Holanda, ara el rei de Bèlgica...
Allò de les barbes del vecino, oi? Afeitar, però no ho escolta.
Bé, doncs deixem el tema de la monarquia. El que va passar ahir amb l'avió d'Evo Morales, ho qualificarien d'alguna manera, vostès?
Home, és ja esperpèntic. És ni en les pel·lícules més bàrbares...
Es podia haver evitat
d'alguna
manera.
Ficció, eh? Això no hi ha cap tipus de dubte.
Com?
Han violat el dret internacional. Uh-huh. Jo penso que això, juntament amb l'altre tema, que és la detenció d'aquest senyor, que ens ha fet veure a tots de quina manera ens maltracten els sistemes d'espionatge nord-americans.
El de Snowden.
Això, no, és que, atenció, ara, és clar, els sistemes informàtics han progressat molt i tenen capacitat d'espiar-nos cada minut. Però és que fa 10 anys, llegiu, sisplau, els documents del Parlament Europeu. A l'any 2002 va dir textualment al Parlament Europeu que l'espionatge americà, britànic, australià i canadenc cometien cada dia 50 milions de delictes. Això ho va dir el Parlament Europeu. Espiant-nos sense permís judicial a 50 milions de trucades telefòniques. Esclar, en aquell temps espiaven de cada banda i punxar el telèfon. Ara ja no sé com va el sistema. Ja,
et poden mirar per les xarxes socials.
Estem en mans de delinqüents.
Jo crec que si hagués sigut el president d'un altre país no s'haurien atrevit a fer-ho. És a dir, jo crec que s'han atrevit precisament doncs, perquè era el president de Bolívia. Si hagués sigut el president de qualsevol altre país, segur que no s'haurien atrevit a fer-ho. No? I jo crec que aquesta és la diferència, això és el que hem d'analitzar, perquè li fan al senyor Evo Morales i no li fan doncs, al senyor David Cameron, és igual, no? O és igual,
sí, sí,
és igual, o el que sigui, no? O a l'Àngela Merkel, és igual,
sí.
No?
Sí, però també li fan al senyor Kennedy quan els interessa i també l'assassinen. Ara, d'aquí pocs mesos, commemorarem el 50è aniversari del Kennedy i sortiran diferents papers que manifesten d'aquí a manera el Pentàgon i la CIA estaven implicats, jo penso, com aquestes coses.
Aquest és un gran misteri, però, senyor Oliveres,
sí,
de moment.
No, però, sí, encara. Ara sí el tractem d'aquí uns mesos.
Sí, sí,
A més, la submissió dels estats. A mi, lo de que França es submetés ràpidament, i un govern socialista, un govern que ha dit tal, a lo que li manen des d'Estats Units em va deixar encara més bocabadada.
I Rússia.
I Rússia.
Bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies, senyors, per la seva participació. Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, gràcies per haver estat amb nosaltres. Bon dia, fins un altre. Que vagi bé. Ànims.
Molt bé, no. Ànims a tots.
A tots, evidentment,
molt bé,
sí. A vostès pel servei que intenten fer al país.
Molt bé, moltes
més
gràcies.
Més enllà de les idees de cadascú, que són totes exacte. Molt respectables.
I que no ens desanimem. Sentim el que sentim.
No,
que no ens desanimem.
I gràcies també a Arcadi Oliveres, Francina Alzina i Jaume Castro. A tots quatre, fins la propera. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Ara són les 9 i 5, els titulars amb la Sara Cruz, després l'Espai Plusvàlua del Primer Cafè sobre consum amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. Entrevistarem també el capellà bomber, Josep Lluís Fernández, un sacerdot que ens parlarà de la jornada de responsabilitat en el trànsit que celebra l'Església aquest diumenge. I també tindrem nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló. Fins a les 10.
Hola, molt bon dia. Cop d'estat a Egipte. L'exèrcit ha apartat del poder el president egipci, l'islamista Mohamed Morsi, després de dies de manifestacions al carrer i una vegada expirar l'ultimàtum de 48 hores que li havien donat. Els militars i els líders de l'oposició, les institucions religioses i els joves han pactat el full de ruta per treure Egipte de la crisi i també l'han anunciat en un discurs televisat. S'ha suspès temporalment la Constitució i es nomenarà un govern interí tecnòcrata. Alemanya xifra en 24.000 milions d'euros els fons europeus disponibles en els pròxims dos anys per combatre l'atur juvenil. També dona llum verda que els estats membres utilitzin els fons per reduir les cotitzacions socials dels contractes joves, tal com demana Espanya. Aquestes noves xifres van sortir ahir de la reunió sobre atur juvenil convocada a Berlín per la mateixa cancellera, a la qual hi van assistir, recordem, una vintena de caps d'estat i de govern, entre ells Mariano Rajoy i François Hollande, i també els responsables de les institucions de la Unió Europea. I seguim parlant de la cancellera Angela Merkel perquè juntament amb el president dels Estats Units, Barack Obama, han acordat obrir converses entre tots dos països per abordar l'anunciat cas d'espionatge de Washington a la Unió Europea, especialment a Alemanya. Després de parlar telefònicament, tots dos mandataris han decidit que funcionaris d'alt nivell en seguretat es reuniran els pròxims dies. També han reafirmat la importància del treball conjunt dels serveis d'intel·ligència de tots dos països. El president de Bolívia ha estat rebut com un heroi per tot el seu govern i centenars de seguidors quan el seu avió ha aterrat al seu país. S'ha posat fi així a un vol interromput pels temors que Edward Snowden estigués a bord d'aquest avió. El periple aeri ha acabat, però la crisi no ho ha fet, que ha desfermat entre l'Amèrica del Sud i Europa. Més aviat, al contrari, UNASUR, la Unió de Nacions Unides Americanes, ha anunciat una reunió extraordinària per aquesta mateixa tarda a Bolívia. I en esports, l'entrenador del Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, creu que el brasiler Thiago Silva seguirà la temporada vinent al club parisenc, malgrat els rumors que el situen al Barça. Segons ha transcendit, el Barça ha fet una oferta inicial de 32 milions d'euros per reclutar el defensa capità del PSG i també de la selecció brasilera, mentre que el club francès exigiria almenys 42 milions d'euros. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les 10. Fins ara.
La família es perfila, en el designi del creador, com el lloc primari de la humanització de la persona i de la societat i bressol de la vida i de l'amor. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula. El món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Soy Ana Simón y este año las rebajas del Corte Inglés las presento yo y estoy encantada porque tienen unos precios y unos descuentos tan buenos que no sé por dónde empezar. Escucha, escucha.
Sandalias 39,99 euros.
¿No os lo decía? Da gusto ponerle cara a unas rebajas así de buenas.
Las rebajas del Corte Inglés. Las millors de la historia.
¿Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a plusvàlua del primer cafè.
Cinc minuts i serà un quart de deu. Comencem plusvàlua del primer cafè, l'espai sobre consum, que fem cada dijous a aquesta hora amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. Atenció, amics oients, perquè avui parlarem del roaming, és a dir, tot allò que passa quan viatgem a un país estranger, encara que sigui un país veí aquí al costat, i què passa amb el nostre telèfon mòbil, que evidentment és un telèfon que funciona gràcies a un contracte amb una companyia, amb una empresa espanyola, i per tant és un mòbil on bàsicament les tarifes són per Espanya. Després, a fora, aquí passen moltes coses. Paguem més, ens sotmetem a una altra companyia i tot això té un impacte, evidentment, sobre els nostres drets i els nostres deures com a consumidors. Avui amb l'Agència Catalana del Consum, com dèiem, analitzarem aquest tema. Ens acompanya, com sempre, la Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua de Ràdio Estel. Bon dia, Carla.
Bon dia, Ignasi.
Aquest vespre a les 8, nova cita amb el programa.
Com cada dijous.
I també tenim amb nosaltres el director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa. Bon dia, senyor Conesa.
Molt bon dia.
Bé, doncs, precisament des de l'1 de juliol, és a dir, des d'aquest dilluns, el reglament de la Unió Europea sobre itinerància, és a dir, sobre roaming, abaixa els preus màxims de la descàrrega de dades d'un 36% i serà així molt més econòmic consultar mapes, veure vídeos, llegir el correu i actualitzar les xarxes socials en els nostres viatges per països de la Unió Europea. Ara bé, primer de tot, què és el roaming i què és la itinerància internacional, vaja, amb el mòbil?
Tu has dit molt bé. El roaming és la itinerància internacional. És aquell mal de cap que hem tingut moltes vegades, i últimament cada vegada menys, però tothom som molt més conscients quan sortim a l'estranger, de que anem a l'estranger, disposem d'un telèfon mòbil que des del mateix telèfon, amb el mateix número, podem trucar a tot arreu, i després resulta que quan rebem les factures ens fumen una bona garrotada. Per què? Perquè, lògicament, nosaltres tenim contractat el nostre mòbil amb un operador que és d'aquí i que aquest operador ha de tenir acords o pels diferents sistemes de connexió, perquè quan estiguem fora, per connectar-nos, utilitzem la xarxa d'un altre operador, que és l'operador del país a on estem. Per tant, amb això, i vol dir-ho, la Comissió Europea ja ha treballat molt, és el que dèiem, hi ha una conscienciació clara de que si anem a l'estranger hem de vigilar amb les trucades, hem de vigilar, hi ha molts consells a fer per evitar doncs, un consum que no necessitem o que no volem, però pensem que hi està treballant la Unió Europea des de l'any 2007 i s'ha anat rebaixant moltíssim les tarifes doncs, europees, tant per les trucades com pels missatges, com pel tema de navegació per la xarxa. I continuaran baixant. Està previst que en els dos propers anys, els propers estius, hi hagi també més baixades fins a arribar un moment en què la telefonia dintre de la Unió Europea sigui exactament la mateixa que tindríem doncs, en el propi país. Aquesta és la idea. Cuidado, això, sempre aquesta tarifa que estem parlant no es refereix a les trucades nacionals ni a les trucades fora de la Unió Europea. Eh? Vull dir, estem parlant dintre de la Unió Europea.
És a dir, si anem a França i truquem a casa, a un mòbil que,
tindrem,
que és a Barcelona.
Tindrem l'eurotarifa, o si no hem contractat abans i hem ja activat el sistema de roaming. El màxim que ens poden posar són l'establert per la Unió Europea.
Per cert, amics oients, insistim en aquest tema de connectar-vos amb el tema del roaming perquè podeu dir la vostra, ja sabeu, en aquest espai podeu opinar, podeu preguntar-nos el que vulgueu i el senyor Conesa, sempre que li sigui possible, en nom de l'Agència Catalana del Consum, us ho podrà aclarir. El telèfon nostre és el 93-409-2772, 93-409-2772. Truqueu des d'ara mateix, teniu uns minuts per fer-ho.
Senyor Conesa, aquest cap de setmana marxo a Itàlia per temes personals, familiars i de més.
Doncs és qüestió de disfrutar molt d'un gran país com és Itàlia.
Per les trucades telefòniques, perquè a més m'han dit que, si no tinc mal entès, et cobren tant per efectuar-les com per rebre-les.
Sí. El tema és el següent. Pensem, i això és important, perquè tot el tema, com tot del comerç, és l'oferta i la demanda. Pensem que des del 2007 les tarifes s'han baixat un 80%. Però, esclar, direm, home, si han baixat un 80%, potser guanyaven molt. Sí que guanyaven, continuen guanyant-hi, perquè resulta que el mercat d'itinerància, des del 2007, en els operadors, els ha pujat un 630%. Per tant, hi ha una compensació. Aleshores, els preus que pagaràs si vols fer una trucada des d'Itàlia o des de qualsevol país de la Unió Europea en aquest moment, és el següent. Per una trucada són 24 cèntims minut, el que representa un 17% menys que el 2012. Per rebre les trucades, 7 cèntims per minut, són 12,5% menys. Enviar un missatge de text, 8 cèntims per minut, això representa un 11% menys. I els SMS, d'un país amb un altre entre la Unió Europea, són gratuïts. Pensem que aquests preus són preus sense IVA, aquí s'hi ha de sumar l'IVA. Però hi ha un tema molt important, que principalment era el motiu de les principals factures, que és el tema de navegar per internet. Això ha baixat doncs, 45 cèntims per megabyte, que representa un 36% menys que el 2012. Quan dèiem què pagues, sí, lògicament la trucada la pagues tota. Si tu truques de qualsevol país, pagues tota la trucada que fas. I si reps la trucada, la persona que truca paga el que li representa la trucada normal en les tarifes del seu operador que té ella. Però llavors tu pagues, a més, el que és la diferència de la trucada internacional, d'aquesta itinerància.
Per tant, si anem a l'estranger amb un mòbil espanyol, vigilem, perquè si ens truquen, paguem una part.
Paguem una part.
Això, clar, perquè la persona que et truca tampoc no té la responsabilitat de saber no on està aquella persona.
És que ja no només la Unió Europea, que dintre de tot està regulat. Tu pots estar, doncs, no sé, a Sud-àfrica o a Austràlia, i és clar, si tu truques i no saps qui és i et contesten i després et diguessin de passar la factura a tu, és el que s'ha de preocupar, és el que surt, perquè ha de saber que en el moment en què el truquen, tot el que ell doncs, contesta aquesta factura té aquest cost que després li vindrà facturat per la pròpia companyia.
I per cert, que amb el règim de lliures competències et trobaràs, Carla, almenys jo m'hi he trobat, que a Roma vas per un barri, per la plaça Navona, i tens una companyia, vas pel Vaticà, en tens una altra...
Ah, sí, no, això sí.
Per exemple, a Roma passa, en altres ciutats
això,
també.
Això t'hi trobes, perquè hi ha zones, doncs, com que són els temes de cobertura, tu veus que a la millor estàs amb una companyia i a la que has fet, doncs, això, 200 metres, t'ha canviat el...
I les tarifes també canvien.
I les tarifes poden canviar. Lo que sí està clar és que ningú, o sigui, per defecte, t'aplicaran sempre la tarifa màxima, que és la eurotarifa. El que passa és que si tu has activat, i ho has fet amb temps, has tingut la precaució de fer-ho amb la teva companyia, d'informar-te de quins són els seus preus que té, i has activat el roaming, pots, o sigui... automàticament pots tenir uns preus fixes perquè ja els has doncs, negociat amb la teva companyia en funció de les seves tarifes.
És a dir, senyor Conesa, si marxo aquest cap de setmana, què haig de fer entre avui i demà? Per planificar, marxem a l'estranger.
Pots fer dues coses, parlar amb la companyia, que t'expliquin exactament quines són les seves tarifes de roaming, veure si tu pots activar, si hi ha temps suficient per fer-ho, perquè no és ràpid, però si no, sàpigues que facis el que facis, no et cobraran més d'aquests preus que dèiem. Tingues en compte un tema que és important. Si tu no vols que et truquin, doncs el que has de fer és, a part doncs, de pagar el telèfon, o de desconnectar el contestador, perquè si no, el contestador, tu, el teu telèfon està contestant i estàs pagant.
És a dir, amb el contestador també pagues
la
recepció de la
trucada. Tota l'estona, doncs, amb què el teu contestador està dient doncs, de que quan sí, sentis la senyal, que gravis, tot això tu ho estàs pagant.
És un establiment de trucada, de fet, és
sí,
com
sí,
si haguessis contestat.
Sí, s'ha establert la trucada.
Amics oients, ja sabeu, insistim, podeu dir la vostra, podeu trucar-nos, feu ara, si voleu, al 93 409 2772, les línies totalment obertes, 93 409 2772.
Aleshores, parlem tot això sempre dins de la Unió Europea?
Sempre,
recordem,
sempre.
Perquè si sortim fora de la Unió Europea, les coses canvien.
Les coses canvien. Esclar, vull dir, si nosaltres anem a qualsevol altre país fora de la Unió Europea, entrem-nos primer, i aquí sí que val la pena enterar-nos de, o sigui, de quines són les tarifes, de com, no, perquè en allà ens poden posar els preus que vulguin que tingui cada companyia establerta, i aquí sí que podem tenir problemes. Per tant, entrem-nos bé per... Sempre podem fer una altra cosa. El que passa és que llavors això fa de que ens varia el número, que és treure'ns una targeta SIM en allà i trucar amb la...
amb el número
que sigui. Però això seran per tarifes... si truquem nosaltres a fora, vull dir, tampoc ho tindrem perquè serà com si truquéssim nosaltres des d'aquí. Per tant, molta cura en tot això. I pensem un tema que és important i que aquest l'hem de cuidar molt, que és el tema... que ja dic, que és el que porta més problemes a l'hora de rebre una factura que se'n va, que és el tema de la navegació per internet, baixar-nos coses i tal. Tot això també està regulat ara per la Unió Europea. El que dèiem, el tema doncs, dels 45 cèntims per megabyte. Però a part d'això, ja ha establert de que qualsevol doncs, navegació que facis i que estiguis baixant coses, et marca un límit que són 50 euros. En el moment que tu estàs arribant en el 80% d'aquests 50 euros, t'avisa. I quan arriba el 50, es desconnecta la connexió. Amb la tant, saps que més de 50 euros al mes no te'ls carregaran. A no ser que tu vulguis i hagis pactat ja, o sigui, hagis contat amb la companyia un límit superior perquè necessites tenir més límit. Llavors, sempre, sempre el que prevaldrà és aquell límit que tu hagis tingut amb la companyia. I també, quan arribi el 80%, t'avisarà. I quan arribin al límit mensual, es desconnectarà. Però, per tant, no pots tenir sorpreses, perquè, com a màxim, si tu navegues, seran els 50 euros.
50 euros, si no es tenen previstos, ja són uns diners. És a dir, que si una persona no està disposada o no vol efectuar un intercanvi de dades, millor desconnectar aquesta funció del mòbil.
Però dintre de tot estem parlant d'una quantitat que, tot i sent important, no és aquella de que persones, i això ho hem vist a l'agència, amb reclamacions de persones que han vingut, oh, és que hem rebut una factura de 1.500 euros.
1.500 euros.
Ah, tu anaves a fora, no estava això regulat, començaves a baixar-te pel·lícules, començaves a baixar música, començaves a navegar, començaves a fer, i allò anava pam-pam, 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 és com el... com quan agafes un taxi, que comença a funcionar el taxímetre, doncs allà igual. I això anava carregant, i com que no estava regulat les tarifes, unes clatellades importants.
I no es pot fer res.
No es pot fer res. Però penseu en una altra cosa que és important, tot i estar nosaltres aquí. I això, vigileu-ho, perquè tenim un lloc molt proper que sol passar. Seu d'Urgell, prop d'Andorra. Vigileu a l'hora de trucar, encara que estem, doncs, en territori català, perquè a vegades, segons en quina zona, ens trobarem que ens ha canviat de companyia. I si ens ha canviat de companyia i nosaltres no ens n'hem donat compte, podem estar trucant, fent el que sigui, i el que estem pagant és a la companyia, doncs, andorrana. Per tant, fixem-nos en això, fixem-nos-hi, doncs, si estem a prop de la frontera francesa, de la frontera portuguesa, tal, i tot plegat. En França o en Portugal, si fem això, el màxim que ens poden carregar és la tarifa, l'eurotarifa.
Tindríem dret a reclamar, si nosaltres som en territori...
Sí, tindríem dret a reclamar. Però vull dir, però el màxim és l'eurotarifa, però si estem a Andorra, el susto pot ser important. I després farem la reclamació, farem tot el que sigui, però...
Ens queden pocs minuts i a més tenim una trucada. Jaume, des de Barcelona. Hola, bon dia.
Bon dia.
Digui'ns.
La consulta era... amb això de quan vas fora, entre mòbil i mòbil, bueno, si ho tinc bastant clar, és bastant car com no vagis al compte. Però i si et truquen amb un mòbil des de fora d'Espanya al fixe de casa, també entra dintre de la mateixa, dels mateixos preus i aquestes coses? O sigui, no de mòbil a mòbil, o sigui, fora a l'estranger
un mòbil
i el meu fixe de casa.
Un mòbil espanyol a l'estranger que truqui a casa seva al fix, no?
Bé, el tema és el mateix. En el telèfon fix que està a casa, que el tenim aquí a Catalunya, no passa res. Però tu la trucada que fas estàs utilitzant la xarxa d'un operador europeu que facturarà doncs la itinerància i que en el teu mòbil te la facturaran
com una trucada internacional.
Com una trucada internacional. És una,
és un dir,
l'únic si ho fas fora, si ho fas fora, lògicament, d'Espanya, en un país de la Unió Europea. És el mateix trucar amb un altre mòbil que trucar amb un fixe. Tu estàs utilitzant una xarxa d'un operador doncs, de la Unió Europea que no és el teu operador que tens contractat doncs, el servei.
I a més passa també el que hem dit abans, que si tu portes un mòbil espanyol a l'estranger i et truquen, pagues una diferència
sí,
encara
sí,
que
sí,
rebis la trucada.
I si et truquen des d'un fixe, la persona que truca tampoc té cap mica de problema. Està trucant amb un mòbil que és un mòbil d'aquí. El que passa, ella no sap si aquest mòbil està fora. Per tant, la diferència també la paga la persona que està fora del territori.
Moltes gràcies, senyor Jaume, des de Barcelona. Bon
dia. Molt bé, gràcies a vostè.
A vostè, adéu-siau. Bé, doncs, 3 minuts i mig i seran 2:15, és el temps que ens queda per acabar. Algunes qüestions més que hem de tractar sobre el roaming i la itinerància internacional.
En algunes ocasions havíem comentat també el tema dels creuers.
Aquest
molt específic.
Aquest és important perquè aquesta és una bona època de creuers. Anem molt, molt alerta si anem a fer un creuer, perquè pensem que podem estar a prop d'un port amb una zona que tingui cobertura per un operador de la Unió Europea, però podem estar a alta mar. Si estem a alta mar i no hi ha cobertura, si nosaltres no ens hem preocupat de preguntar el cost de la trucada si s'interessa, pensem que la trucada es fa via satèl·lit. I fent-se via satèl·lit, el preu és molt, molt car. Per tant, tinguem cura que si no és una necessitat, doncs no trucar i, si ho hem de fer, preguntem abans els preus perquè no hi ha altra solució. Vull dir, si estem a port, probablement tindrem la cobertura d'un operador del país i si és de la Unió Europea, màxim que ens aplicarà serà l'eurotarifa. Però si estem a alta mar...
En aigües internacionals,
sí, 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 en un lloc doncs, que ja no hi ha cobertura, perquè lògicament no hi passen...
És a dir, si volem trucar, millor al port. Sí, i si no, ha de ser per màxima urgència.
Sí, no, és que si hi truquem, si no, si hi truquem i no ens en preocupem, la connexió serà via satèl·lit. I via satèl·lit la tarifa és caríssima.
I també si rebem trucades des de Catalunya,
igual,
per exemple.
Igual, igual,
amb
igual,
diferència
igual,
que
igual,
diem,
igual, 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 igual.
Si tenim apagat el mòbil i ens deixen algun missatge al contestador...
Si no tenim desconnectat el contestador, nosaltres el que hem fet ha sigut contestar la trucada.
Encara que el tinguem apagat.
El tinguem apagat. Si contesta el contestador, vol dir... Per això jo deia abans que desconnectem el contestador.
Mm-hmm. Doncs recordem una mica els punts, no?, que ens sí. recomanava el senyor Conesa. Sobretot que, encara que tinguem un mòbil de nacionalitat espanyola, si sortim a l'estranger i fem una trucada aquí, a Espanya...
Nosaltres pagarem la itinerància.
Segon, que quan estiguem a l'estranger ens en recordem de desconnectar el contestador si no volem rebre cap trucada.
Sí, sí, l'utilitzarem nosaltres i si rebem una trucada i la volem atendre si no el tenim tancat, però el que està clar és que no hi haurà cap cost perquè no hi haurà una contestació. La trucada no serà resposta. En canvi, en el moment en què el nostre telèfon té el contestador, respon al telèfon doncs com si el responguéssim nosaltres.
I sobretot el que sempre diem, revisem la publicitat o quedem-nos amb la publicitat que ens hagin donat potser la nostra companyia de telefonia.
Perquè és vinculant la publicitat, per tant, guardem-la, perquè si després a l'hora que ens facturen no s'ajusta en aquelles tarifes que nosaltres doncs, hem negociat amb la nostra companyia, sempre podem reclamar.
Revisar factura...
O que ens facturin més de l'eurotarifa.
El telèfon mòbil, per defecte, sempre funciona a l'estranger, no? Allò de la cobertura internacional que hi havia al principi...
Si tens cobertura, sí.
Normalment es té un mòbil de nova generació, diguéssim.
Sí.
Per tant, vigilem. Això vol dir que està molt bé, però vigilem.
Sí, per això és important els dos temes. Moltes vegades, per evitar problemes, tenir-lo tancat, però també desconnectar el contestador.
Recordem que a les companyies es pot reclamar quan passa això del territori proper que ens cobren una tarifa estrangera perquè estem a prop d'Andorra o de França o de Portugal. També recordar que per dubtes o per informació o per arbitratge podeu trucar al 012 o bé adreçar-se a la web www.consum.cat.
I sempre, si hi ha algun problema, fer una reclamació primer a la pròpia companyia, amb el període més ens han de contestar, i si la contesta no ens soluciona el problema o creiem que no és l'adequada, dirigir-nos a un organisme de consum, que pot ser l'Agència Catalana de Consum o una oficina municipal d'informació al consumidor, una oficina comarcal d'informació al consumidor i fer la reclamació oportuna. Pensem que les grans companyies totes estan adherides a l'arbitratge de consum. Per tant, hi ha una via extrajudicial per solucionar els problemes.
Gràcies, Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia, fins la setmana vinent, si Déu vol.
Molt bon dia, fins la setmana que ve, si Déu vol.
Gràcies també, Carla Gràcia. Avui al Plusvàlua, de què parlareu?
Avui parlarem d'un moviment que creix cada vegada més en la nostra societat, que és l'emprenedoria social. Estarem amb Albert Soria Casas, sotsdirector de l'obra social La Caixa.
Bon programa, avui a les 8 del vespre. Fins dijous vinent.
Gràcies, Ignasi, fins dijous.
Plusvàlua del primer cafè, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Consum.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les fires d'arreu del país. Tot això, als Sons de la Terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Vine a Hipercor i descobreix el nou HP Pavilion G6-2312ES amb processador Intel Core i5. Més estil, més potència i més entreteniment multimèdia. Tot el que necessites pel teu dia a dia al millor preu.
Ara compra aquest portàtil HP i estalvia 50 euros. Només a Hipercor.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 2 minuts i mig de 2:15. Avui el comentari de l'actualitat ens arriba de la mà de Manuel Milian Mestre, que és empresari, consultor, periodista i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. En aquests moments en què la crisi continua, s'allarga, es discuteix i no s'aclaren ni comentaristes, ni economistes, ni polítics respecte a la seva durabilitat. En aquests moments, dic, alguns s'han empenyat en tornar a recuperar una iniciativa internacional sobre la marca Espanya. A mi em sembla bé, com a exercici, no dic acadèmic, però sí teòric, d'intentar crear una contraopinió que defengui la marca Espanya, i parlo, i és evidentment una referència als mercats internacionals, sobre esta possibilitat de que Espanya és un bon país per invertir i per crear riquesa i indústria. És una necessitat. Tots ho necessitem. Tots volem que el pou immens de l'atur tingui almenys un poal o un poalet que vagi traient les aigües per reduir la excessiva quantitat de gent que està desemparada i angoixada amb aquest pou. En canvi, la marca Espanya hauria de ser respectada per aquells que diuen que la volen potenciar d'una manera profundament honrada i ètica. La marca Espanya en aquest moment està molt i molt i molt embrutada per un fenomen polític sense precedents a casa nostra, i que no vinguin a dir que en temps del Franco això també passava, perquè si passava era a menor escala i des de logo menys conegut i des de logo molt més personalitzat que ara. El fenomen al que me refereixo és la corrupció, lamentablement universalitzada en tot el sistema polític, lamentablement compartida per quasi bé tots els partits que han governat o que governen. Aquest fenomen de la corrupció està malmetent el que durant 40 anys aquest país havia construït. Il·lusió, esperança, llibertat, etc. Tot això s'està malmetent d'una forma desaforada, d'una forma inaudita. Sincerament, jo no havia conegut mai una casuística tan exagerada i tan extrema com la que vivim en aquests dies. És l'efervescència, és el final del procés d'aquesta corrupció. El que és evident és que on se posa la mà es troba caca. Ho dic d'una forma la menys escatològica possible. No és probable veure un espectacle tan pavorós com el que estem coneixent aquests dies gràcies a uns jutges valents, a uns jutges dignes, i que s'han cregut exactament en el principi de la seva llibertat i la seva autonomia per prendre les decisions correctes. Bon dia.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió, un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió, els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Belén Fabra, actriu.
La ciutat que m'ha vist créixer guarda records d'un gran passat. La brisa que pentina les muntanyes m'obre pas entre estes valls. Lo riu on tot és vida, coneix present i passat. Tortosa és la meua terra. Tortosa, ciutat del Renaixement, cultiva l'art de viure.
La punt d'actualitat, ara mateix.
L'Església celebra aquest diumenge la jornada de responsabilitat en el trànsit, que coincideix cada any amb el diumenge més proper a la festa de Sant Cristòfol, patró dels conductors, una festa que es viu cada any el 10 de juliol. Habitualment, doncs, coincidint amb el primer diumenge de juliol, es viu aquest moment de màxima crida a la sensibilitat davant d'un problema, el dels accidents de trànsit, que es manté viu, malauradament. L'Església té molt clar que, tot i que en alguns àmbits de la vida les lleis es poden criticar o qüestionar si són injustes, en tot allò que fa referència a la carretera, als senyals, als límits de velocitats, hem de tenir la màxima disciplina des d'un punt de vista moral. El lema d'aquest any, en la jornada de responsabilitat en el trànsit, tenint en compte que estem en l'any de la fe, és: la fe és la que et fa responsable. Jornada de responsabilitat en el trànsit. Per tant, podem dir que els cristians tenim un plus de responsabilitat a l'hora de comportar-nos bé a la carretera. També aquest lema va precedit d'una pregunta: quina llum et condueix? I no ens referim només als llums dels cotxes. Ens acompanya Josep Lluís Fernández, que és capellà dels Bombers i de la Guàrdia Urbana de Barcelona i també delegat de Pastoral del Trànsit de l'Arcabisbat de Barcelona. Mossèn Josep Lluís, capellà bomber, així li diuen. Bon
sí,
dia.
Sí, sí, gràcies a Déu.
Bon gràcies dia. A Déu. I encara apaga focs, encara hi va a treballar quan pot.
Hi ha molts incendis i molt serios ara.
Sí, ja ho crec.
I a més molt profuns, els incendis que hi ha.
Tot i que vostè té experiència, té edat i no té les condicions...
Experiència és una altra cosa.
Però dic que clar, de vegades amb l'edat no es té la mateixa condició física que amb 20 o 30 anys, però bueno, ajuda els seus companys bombers,
sí,
no?
Sí, 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 evidentment, jo crec que sí. Bé, la col·laboració.
Com definiria la jornada de responsabilitat en el trànsit? Tot i que en parlem cada any, però és important potser recordar-ho.
Mira, aquesta història, per dir-ho d'alguna manera, dura des de fa 50 anys. I això va començar amb un, diríem, amb una conscienciació de que hi ha una gran part del món, doncs, laboral, que viu doncs, a la carretera i de la carretera. Va començar així. I llavors, doncs, esclar, s'han anat deduint doncs, situacions, ha anat sortint també una moral professional sobre el món de la carretera i de la mobilitat, que avui en dia, després de 50 anys, gràcies a Déu, hem madurat bastant, hi ha molts bisbats que hi ha plena consciència d'aquesta situació, i no només a nivell de l'estat espanyol, sinó que a fruit d'un capellà de Madrid, don José Medina, que encara viu, doncs s'estès també per altres llocs del món. Llavors, és ajudar a la població en general i en el conductor a que realment quan agafi el volant o agafi el manillar, doncs que realment sigui responsable del que fa. Vull dir, aquest és l'objectiu. Com? Doncs a través de tots els mitjans. Vosaltres ens oferiu aquesta entrevista aquí per a l'emissora que tanta gent escolta, doncs molt bé, doncs és un mitjà doncs, per poder arribar a tothom, no? Però també hi ha de cartells i de conferències. L'any passat, per exemple, a l'octubre darrer, vàrem celebrar unes jornades aquí a Barcelona sobre la pastoral de la carretera, no?
D'àmbit estatal, a més a més, que van tenir força ressò.
D'àmbit estatal, molt de ressò, que va ser una gran cosa. Aquestes jornades van venir també els especialistes de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra dedicats a la vialitat. Vull dir que dius, mira, doncs es va fent de mica en mica donar què? Home, doncs que es condueixi doncs, en consciència.
Per tant, el més important que ofereix l'Església és el seu missatge, amb l'Evangeli a la mà, exactament. Un missatge esperançador de comportar-se a la carretera com una mica Jesús ens diu que ens comportem en la vida, en general.
Exacte. I, a més, jo diria també, tractant d'eliminar de mica en mica una visió una miqueta catastrofista que hi havia hagut d'això. Perquè, és clar, què és el que frapa més? L'accident de circulació. I qui no, qui més, qui menys, tothom té algun familiar doncs, afectat per un accident de circulació. Però bé, l'objectiu de la pastoral de la carretera no és el tractar només l'accident de trànsit, sinó el facilitar una circulació més fluida, més solidària, més
amable, ens deien de vegades.
Més catòlica, valgui el profund sentit de la paraula.
Quina llum et guia? La fe és la que et fa responsable. Missatge molt interpel·lador el d'aquest any a la jornada de responsabilitat en el trànsit. En un minut sí, sí. Que ens queda. Algun comentari sobre aquest missatge, sobre aquest lema?
Bé, doncs certament per un cristià i per un creient en general, no només el cristià, jo crec que el sentiment religiós que hi ha en el fons del cor té que ser una ajuda molt forta, no només per conduir millor tu, sinó per contagiar les altres persones doncs aquesta responsabilitat que té que haver-hi quan s'agafa i un necessita llocs de contacte doncs, amb tota la societat, com són els espais públics de circulació.
També sovint els bisbes escriuen cartes referint-se a la necessitat de ser responsables en el trànsit. La defensa de la vida humana està en joc, no són només les màquines, els cotxes, els que hem de salvar, sinó les persones que van a dintre, sobretot. Avui el cardenal, aquesta setmana, perdó, el cardenal Lluís Martínez Sistac, a la seva carta dominical, parla del tema. Per tant, recomanem als oients que ens escoltin la carta a través de Ràdio Estel diumenge o que la llegeixin en el full diocesà.
Sí.
També amb les noves tecnologies. Moltíssimes gràcies, mossèn Josep Lluís Fernández, per haver-nos acompanyat avui. No cal és obvi recordar que l'Església sempre ofereix doncs, el consol dels sagraments en situacions d'accidents de trànsit i altres instruments socials.
Tot això és gràcies a l'encarnació que hi ha.
Que vagi molt bé, bona jornada de responsabilitat en el trànsit, mossèn Josep Lluís Fernández. Fins una altra.
Un bon salut a tots els conductors i els que ens estan escoltant.
I avui, amics oients, abans de donar pas a Maria Josep Rosselló i Nutrició i Salut, us proposem el llibre de la setmana. Avui és un llibre de Ramon Maria Nogués, biòleg que ens va visitar ahir. És un llibre anterior al llibre que vam presentar ahir. Es titula Dioses, creencias y neurones. És la versió castellana del mateix llibre en català, editat per Fragmenta Editorial. Si voleu, truqueu-nos al 93-409-2772 i entrareu en el sorteig d'aquest llibre. 93-409-2772.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Estiu Missioner, camps de treball als països del sud. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Aquest estiu, tant si marxes com si et quedes, no pot faltar el pernil.
A Hipercor tens un pernil Serrà Gran Reserva Redondo Iglesias per només 59 euros la peça, preu vàlid a la península.
I de regal, dos estotjos de gamba grossa extra congelada Pesca Nova.
Perquè un estiu sense pernil no és estiu.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
També a hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Iniciem els minuts que dediquem cada dijous a Nutrició i Salut, l'última estona del primer cafè de Ràdio Estel. Avui volem parlar de la vitamina D. Anem avançant en aquest estiu on sempre tenim la calor que ens presideix, però avui volem pensar en un tipus d'aliment, la vitamina D, que forma part de moltes de les coses que mengem i que ens pot ajudar a revitalitzar i a millorar la nostra salut. De la vitamina D parlem, com sempre, en aquest espai amb Maria Josep Rosselló, experta en alimentació i nutrició. Senyora Maria Josep Rosselló, bon dia.
Molt bon dia a tots.
Maria Josep Rosselló és avui a l'estudi de Ràdio Principat, a la Seu d'Urgell, com sempre, habitualment. Doncs què és la vitamina D?
Bé, quan parlem de vitamines són substàncies que estan en quantitats molt, 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 molt petites. Per tant, no parlem ni tan sols de mil·ligrams. Valorem la vitamina D en forma de micrograms. En quantitats molt, molt petites en els aliments, però que fa molts anys ja es van començar a descobrir que quan es deixaven de consumir determinats aliments apareixien una sèrie de malalties. I es van començar a anomenar per les lletres, la vitamina A, de la que hem parlat, que se li diu vitamina antiinfecciosa, la vitamina C, tan coneguda, que està a les fruites i les hortalisses fresques, la vitamina B, fixeu-vos que estem A, B, C, sí? I després van descobrir una altra, que és la vitamina D. Aquesta vitamina D, que és una vitamina liposoluble, per tant està en els greixos, de molt pocs aliments. Però és una vitamina que l'organisme humà la pot fabricar quan pren el sol. El que ens estem trobant en aquest moment és que tenim una població que fa carència de vitamina D. La carència de vitamina D estava descrita, sobretot amb nens petits, es parlava del raquitisme dels nens, no? Que no creixien bé, que els ossos no es calcificaven correctament, que es corbava l'esquena, que es corbaven les cames. Això és el que es deia raquitisme, no? Aquesta manca de creixement. Perquè la vitamina D, efectivament, és una d'aquestes substàncies que en molt petites quantitats estan determinades greixos, i que la seva funció principal descobert fins ara era la d'afavorir l'assimilació del calci i que és portar el calci a l'os, és a dir, calcificar l'os i també les dents, lògicament. Per tant, per calcificar, per fer l'os dur, i en el cas d'un nadó, això i en el primer any de vida, es veu molt clarament, no?, com els nens, doncs, són capaços d'anar agafant força, de posar-se drets, i això es veia que hi havia nens que no tenien aquesta capacitat, que les cametes es tenien molt, molt torçades, etc etc. Però ara s'han descobert moltes més coses de la vitamina D, i una cosa importantíssima, per això l'interès de parlar de vitamina D, el que estem descobrint és que tenim una població adulta amb unes grans carències de vitamina D, grans carències. Per tant, ja s'ha traslladat de ser una malaltia, diríem, infantil, a ser una malaltia, que indiscutiblement, per desgràcia, encara existeix, a ser una malaltia de la població adulta. Per què? Perquè aquesta vitamina D, que la necessitem tota la vida, perquè sempre estarem portant calci a l'os, sempre, sempre necessitem assimilar aquest calci, resulta que les necessitats de vitamina D van augmentant amb l'edat. Una persona adulta necessita uns 5 micrograms, però a partir dels 50 anys necessitem 10 i a partir dels 70, 15. I clar, aquest augment de necessitats no es cobreix, ni molt menys prenent el sol, perquè la gent avui en dia no pren el sol, és a dir, no vivim com a la prehistòria, no?, amb el cos descobert, etc. No prenem el sol, prenem amb molta mesura. I s'ha començat a veure aquesta carència de vitamina D, i a la vegada hi ha moltíssims estudis que han ampliat les funcions de la vitamina D. I si vols les enumerarem perquè doncs vegin lo important que pot arribar a ser.
Endavant.
Bé, el primer, no només els ossos es fan força en la vitamina D, sinó que la vitamina D millora la força muscular i l'equilibri. Fixeu-vos que per caminar necessitem no només uns ossos forts, necessitem força muscular. Bé, es veu, no?, que els nens amb raquitisme no tenen força muscular, però pensem en gent gran. La quantitat de gent gran que va perdent força muscular. I sobretot aquest concepte de l'equilibri, que és una cosa importantíssima per poder caminar. Si no tenim equilibri, malament caminarem, no? Per tant, sí, aquestes persones que a vegades es queixen, no?, de, ui, sembla que perdi l'equilibri, i ja tenen aquí, o tinc poca força muscular, ja tenen una raó per la qual fer-se una analítica de vitamina D. A mi m'agradaria que molta gent avui s'ho plantegés, perquè de veritat la qualitat de vida i la seva salut pot dependre molt d'això. Després s'han descobert que controla tota una sèrie de malalties. Té un paper important en el control de la diabetis. Imaginem la quantitat de gent diabètica que arribem a tenir, no? És una malaltia que la pateix molta gent, i especialment molta gent gran. Per tant, els diabètics tindrien que controlar la seva vitamina D. També controla malalties autoimmunes, aquestes malalties que sembla com que estiguin de moda, no? Autoimmunes de tiroides, autoimmunes de moltes coses, no? Pues el control de les malalties perquè no avancin, etc., dependrà molt de... o la pròpia diabetis, no? Controlar bé la diabetis dependrà molt de la vitamina D. Després controla també els símptomes de la insuficiència cardíaca, que per si majoritàriament parlem de gent gran. Per tant, això en quant a control de malalties, que com veus, Ignasi, són malalties realment importants, no?
I tant.
Sí, digues, digues.
No, dic que la vitamina D, per tant, present en molts menjars, i també la generem prenent el sol. Per tant, sí, aquesta exposició al sol, que de vegades critiquem o demonitzem, si és en excés, en justa mesura és bona.
En justa mesura és bona, i en parlarem indiscutiblement de fer-la. Però és que no he acabat la llista de malalties amb les que la vitamina D pot influenciar.
Doncs endavant, endavant.
Mira,
sí,
redueix el risc de malalties cardiovasculars. Per tant, tot el tema colesterol, etcètera, etcètera. Tothom que tingui un problema amb la malaltia cardiovascular hauria de controlar també la vitamina D. Una cosa importantíssima és que augmenta la resistència a les infeccions. Per tant, tant nens com gent adulta o és igual, de qualsevol edat, que tingui aquesta tendència a estar agafant refredats continus, grips, etc, etc, haurien de mirar-ho. I una última cosa és que s'està relacionant amb malalties com la fibromiàlgia, fatiga crònica i també la depressió. Per tant, molta gent amb dolors musculars pot ser per carència de vitamina D. Per tant, fixeu-vos, o estàs molt depressius, podria estar per carència de vitamina D. Fixeu-vos si és prou important. Per tant, és tan important que efectivament el sol l'haurem de veure com un amic, un sol pres en mesura, no a les hores de gran insolació, però pres en mesura, però sí prendre en mesura, però això sí, no només les cares i la cara i les mans, perquè és una superfície corporal molt petita, l'esquena és una gran superfície corporal, també ho són les cames, per tant, no és factible em dir, és que, bueno, porto a passejar a l'avi una estoneta pel sol i li toca només a la cara, això no ens serveix de res, no? És poca quantitat. Per tant, hauríem de conèixer els aliments rics en vitamina D perquè realment la gent prenent el sol no fabricarà prou vitamina D actualment i hem de dir que els més rics en vitamina D amb moltíssima diferència són els peixos blaus, les sardines, seitons, la tonyina, l'emperador, tots aquells peixos blaus tenen una dosis molt alta. La pròpia llet sencera o la mantega o els formatges greixosos també en porten, però hi col·laboraran a diari a portar-la, i d'aquí aquesta insistència que he dit en aquesta temporada diverses vegades, que quan prenguin productes desnatats, làctics desnatats, mirin que estiguin enriquits en vitamina D. Sí. Per tant, sí que hi ha aliments que estan enriquits en vitamina D, principalment els cereals d'esmorzar. Són dels pocs que estan enriquits en vitamina D. Algunes margarines estan enriquides en vitamina D, no totes, per tant, seria una cosa a mirar-ho. Però fora dels peixos blaus i dels productes làctics sencers, és que no trobarem aliments rics en vitamina D. Per tant, d'aquí aquesta insistència a consumir peix blau, pensem que el peix blau de conserva, en oli, conserva, valgui la redundància, magníficament bé la vitamina D. Fins i tot per 100 grams es concentra. Clar, si jo parlo de comprar 100 grams de sardines, estic parlant de les sardines amb el, no? Ja crues, etc. En canvi, amb oli, són sardines molt petites, tenen una gran concentració de vitamina D, ja estan cuites i aportaran més per 100 grams les en oli que fins i tot la sardina fresca. Però aprofitin molt l'estiu perquè afortunadament la vitamina D la podem emmagatzemar en el cos i això ens ajudarà en aquesta època de sol i de peix blau per fer una bona reserva de vitamina D per quan entrem després a les èpoques de poca llum i poder tenir aquesta reserva en el cos.
Doncs la vitamina D, que vaja, regula el pas del calci als ossos, també la vitamina D que té un paper important en el manteniment d'òrgans i sistemes a través de múltiples funcions i que és present doncs, en molts aliments amb el peix blau com a principal referent, recomanar.
Sí,
doncs...
sí, per desgràcia és que tenim aquests dos grups, no? Els làctics i el peix blau. Els altres és que les dosis són tan baixes que realment amb el consum de dietes en què es cloguin aquests dos aliments, per tant, també és per pensar-s'ho, és dificilíssim arribar a les dosis de vitamina D.
Us recordem, amics oients, que podeu participar en el programa a través del correu electrònic a l'adreça alprimercafe@radioestel.cat. Podeu enviar-nos els vostres missatges i també comunicar-vos amb nosaltres a través del Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel i també del Twitter. Vaja, que totes aquestes coses de la vitamina D, amb una mica d'informació podem saber les propietats i també sentir-nos ben motivats a prendre aquests aliments.
Sí, i sobretot sobretot, si tenen sintomatologia o s'han sentit identificat amb alguna d'aquestes malalties, demanar una analítica, perquè això no és només fer economia, perquè si controlem la malaltia, després no hi haurà tanta despesa mèdica, sinó, sobretot, controlem salut. És a dir, podem donar molt benestar a molta gent que tal vegada està patint de moltes coses, no sap per què, i ara estem descobrint que pot ser la carència d'aquesta vitamina.
Doncs qualsevol simptomatologia, cansament, allò que dius és que no suporto la calor, és que porto molt malament...
Dolors musculars, control de la diabetis, persones amb malalties autoimmunes, sobretot persones amb fibromialgia, fatiga crònica, importantíssim que controlin aquesta vitamina, importantíssim. Tot això, insisteixo, és qualitat de vida per les persones.
Moltes gràcies un dijous més, Maria Josep Rosselló, per haver-nos parlat en aquesta ocasió de la vitamina D. Suposo que ha quedat clar des del principi que és D de Dinamarca.
Exacte, D de Dinamarca, sí, molt clar. Sí,
perquè
sí.
També la A, la B i
o
la
D
C.
O D de dit, sí,
o
sí.
O D de dit, exacte.
Sí, sí. És la quarta, A, B, C, D. La D,
quarta,
la quarta.
Exacte, doncs,
eh? Sí, sí.
Molt important estar informat sobre això i sobre l'ajuda que ens pot donar una alimentació rica en vitamina D, prendre el sol moderadament, menjar peix blau i també en proporcions no excessives, doncs la margarina o la mantega, tot allò que ens dona sí. Calci o la llet.
I el gran suplement de l'oli de fetge de bacallà, que seria una ajuda per a la gent que realment no arribés a les dosis amb la dieta.
Doncs novament agraïts per la seva col·laboració, Maria Josep Rosselló. Ens retrobarem, si Déu vol, el proper dijous, que ja serà l'últim de la temporada.
Molt bé.
Bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Soy Ana Simón y tengo una pregunta. ¿Os habéis pasado ya por las rebajas del Corte Inglés? ¿Y a qué estáis esperando?
Polos de Green Coast per noi, 14,99 euros.
¿Habéis oído qué precios? Y además los hay de todos los colores.
Las rebajas del Corte Inglés. Las millors de la historia.
Tornen les trobades d'animadors de cant per la litúrgia a Montserrat, amb les direccions musicals de Pilar Riera del 29 de juliol al 3 d'agost, Eduard Vila del 5 al 10 d'agost i David Hernández del 19 al 24 d'agost. A més, la ponència Fides Exauditu, la fe cantada en la litúrgia, per Jordi Agustí Piqué, monjo de Montserrat i degà president del Pontifici Institut Litúrgic. Trobada general el 19 i 20 d'octubre al Santuari del Miracle. Allotjament de les trobades a l'hostatgeria renovada del monestir. Inscripcions fins al 5 de juliol. Informa tant al 93 877 77 66 i a trobadescan@abadiamontserrat.net. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Gemma Palet, de Torrelles de Llobregat, és la guanyadora del llibre de Ramon Maria Nogués, Dioses, Creencias i Neurones, que hem sortejat avui. Us hem acompanyat des de les 8, el Toni Huguet, el David García, la Gemma Burgos, la Laura Lázaro, el Gerard Campos, la Sara Cruz i l'Ignasi Miranda, qui us ha parlat. Adéu-siau, que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.